Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet.
Ja ens acompanyen molt habitualment, cosa que ens fa molt de goig i ens agrada que des de l'Associació Musical Pau Casals ens expliquin les seves propostes i fem una bona agenda cultural d'aquelles propostes que arriben un any més. Sobretot a través d'aquest cicle Dimecres Musicals i grans propostes musicals, de fet. Bé, ara en parlarem de la primera d'aquest 2025. Crec que és així, però ara ho acabarem de desvetllar, això. Ens acompanya l'Anton Català, una mica el responsable sempre de portar-nos aquestes comunicacions. Anton,
hola, bon dia.
Molt bon dia. Com va això?
Olé. Sí? Aquí estem altra vegada preparant coses.
Bé, no pareu, eh?
Sí, sí, sí.
I també tenim el senyor president, de l'entitat.
Bon dia a tothom.
Com estàs, Joan?
Estupendament, sí, moltes gràcies. Tot bé, una mica trafegats, com sempre, però bueno, això ja com que entra dintre de la normalitat ja no cal dir-ho.
Ja és com... Ja,
sí.
És bona senyal, també, no? Estar una mica, per estar allò una mica enfeinats és bona senyal.
Sí, sí.
Aquest que ara anunciarem dins aquest cicle Dimecres Musicals és el primer d'aquest 2025, ja, oi?
És el primer del 2025, sí.
Molt bé.
Sí. El cicle nostre dura de gener a maig. Primer va ser de gener a juny, però ens trobem, i això és una cosa evident, que com que això es fa cap a final de mes, al juny, tot el que és a partir del 15 hi ha... els escolars ens ajuden a canviar la vida, per tant,
sí.
Ho fem de gener a maig. Això no vol dir que durant l'any, ja ho sabeu, fem altres concerts, altres coses.
I tant, El Dimecres Musical és una de les activitats, tot i que això ho aneu trufant amb moltes més altres coses i moltes qüestions que anem explicant aquí, Dimecres Musical, però el primer concert és en divendres.
És en divendres.
És aquest proper divendres.
És aquest divendres. A veure, això convé aclarir abans de començar. El Dimecres Musical és el nom d'un cicle que va començar sent els dimecres, i mirarem que sigui els dimecres, l'últim dimecres de cada mes, però no sempre és possible.
Val.
Perquè com que cada vegada anem buscant que vinguin músics, conferenciants, el que sigui, d'algun nivell, de gent de fora, busquem un cert nivell, llavors ens trobem que hem d'estar una mica a la seva
disposició.
La disponibilitat no sempre és... No obstant, dels 5 dimecres musicals que tenim programats, n'hi ha 3 en dimecres.
És
una majoria.
És un tant per cent prou ampli per poder seguir anomenant els dimecres musicals, no? En certa manera, no?
Sí, el que passa que això pot portar error o que algú pensi jo ho he equivocat, no?
Per això cal estar ben amatent a les informacions que aneu traslladant, és obvi, en els canals habituals i també a través d'aquesta casa que ho anem explicant.
Exacte, sí, i hem explicat que deixaríem la marca Dimecres Musicals com el nom del cicle. Vull dir, seguirem mantenint Dimecres Musicals, caiguin o no en dimecres els concerts que es facin.
I que serà justament el concert d'aquest divendres dia 31. Si voleu, ja en podem parlar, ja el podem anunciar.
Doncs sí.
Sí. Gospel.
Gospel. Molt bé.
Gospel. Ara feia molt de temps que no sentíem gospel aquí al Vendrell. I nosaltres ens ha fet molta gràcia poder presentar aquest grup de gospel que els vam anar a escoltar a Barcelona i ens va agradar molt de la manera que ho feien. És un grup força nombrós i de fet el cant de gospel, que és una evolució dels espirituals negres, és molt interactiu, de forma que la gent, que els espectadors, els oients, els que hi serem allà, també participarem, no? Perquè aquella gent fan moure el públic.
Molt bé.
I és un concert molt festiu i molt actiu, i per això ens fa molta gràcia, ens fa molta il·lusió poder-ho poder-ho tenir aquesta vegada aquí al Vendrell.
Molt bé, sí, sí, són les Free Choir,
sí,
que a més tenen una vessant solidària també, eh?
Exacte,
que sí?
Exacte, té una vessant solidària, es dediquen, bàsicament es dediquen a això, van fent concerts.
Si algun cable està fent una mica la guitza...
Mirem de no moure'ns gaire.
Si algun cable que ens fa una mica la perla, que diem nosaltres, perdoneu.
Correcte. Doncs sí, fan concerts i normalment doncs ells mateixos es qualifiquen com a concerts benèfics. No és ben bé ni directament el cas del concert que farem aquí al Vendrell, perquè sí que ho és benèfic d'alguna manera, indirectament.
Val.
Perquè a nosaltres doncs això ja ens va bé perquè ja sabeu que tenim a dintre dels nostres pressupostos, això està posat al web i després si tenim temps parlarem de la nova web o de,
sí,
del nostre.
I tant.
Nosaltres destinem cada any, mentre els resultats ho permetin, els excedents ho permetin, doncs destinem una quantitat al Fem Pinya,
val,
una activitat prou vendrellenca gestionada a través de Nens del Vendrell, a Open Arms, a la Marató de TV3 i després a l'ajut a un alumne de l'Escola de Música. És a dir, que indirectament doncs el concert d'avui també anirà a aquestes finalitats, no?
Bé,
però doncs sí, sí, és un grup, com deia Anton abans, que s'ha acreditat a Barcelona i fa aquest tipus d'activitats, destina doncs els seus,
val,
ingressos,
la recaptació que ells, sí, sí, aconsegueixen els seus concerts, sí, sí, a temes benèfics, socials,
sí, socials,
que són,
sí,
molt,
sí,
amplis,
sobretot,
eh?
Són molt amplis, sí, 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 ja sortirà aquí, ja, quan tinguin el programa doncs ja ho aniran veient i, bueno, doncs a Barcelona sobretot actuen a Santa Maria del Mar, al Pi, a Sant Vicenç de Sarrià.
Ostres,
no,
sí,
vull,
sí,
dir que no, sí, sí,
prou reconeguts, una, sí, coral, sí, molt reconeguda, sí, de veus femenines,
sí, totalment, pràcticament,
no, no, no,
pràcticament,
no,
però
no totalment,
no totalment femenina, no,
sí, sí, és veritat,
però em sembla que hi havia molts pocs homes, no? com ens passa tot arreu, no?
Sí, és cert, sí, la música i la cultura dominada per les dones, i sort que és així, eh? Ja us ho dic ara també,
sí, no, estem d'acord,
eh? I tant, sí, sí. Doncs això, què podem explicar d'aquesta coral, dels Free Choir? Què podem explicar? Què interpretaran? Què pensaran? Gospel, però també, segons el programa, oi, hi haurà també cançons de soul, de rock, inclús, veig per aquí apuntat, oi?
Sí, de fet, el seu estil és un estil molt heterogeni, en el sentit, doncs, que van d'un toc en diferents tecles, no? Diferents versions. Bàsicament, no obstant, això va de gospel,
Això no vol... és el protagonista del,
sí,
concert, el gospel.
Sí, 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 sí. Són les cançons gospel, són cançons provenients de les cançons espirituals negres americanes.
Sí.
De forma que són ritmes africans, són ritmes de l'Amèrica a partir dels esclaus americans, són cançons de pregària, són cançons festives, són cançons religioses també, de forma que amb el ritme i amb l'alegria que porta, doncs dona un caliu,
un ritme, i un ritme, sí, i això, bueno, la paraula gospel vol dir evangeli, eh?
Sí, vull, sí, dir, sí, que no, sí, sí, sí,
cançons espirituals, i que, bueno, ja ho veureu pel programa, és una mica tot relacionat amb el mateix,
Val.
I nosaltres ja sabeu, tenim interès doncs d'anar portant diferents gèneres, ho veiem a través de, doncs, dels cicles que anem muntant, sobretot música clàssica, però no tot acaba amb la música clàssica. Llavors, doncs, bueno, no sé si recordeu, ara fa un any, mira, el mateix concert de fa un any, doncs era lírica, no?, que van fer aquella versió abreujada de la Traviata.
Sí,
I anar tocant diferents gèneres, i a vegades no hi ha concert, sinó que hi ha, doncs, és un intercanvi de pares, una taula rodona o una conferència. Vull dir que tot, al final, tot va parar al mateix, que és una mica la nostra finalitat de la divulgació de la música. L'accent en Pau Casals, evidentment,
sí,
però no tot, no tot, no tot és Pau Casals, eh?
Clar,
vull dir, com deia l'Eugenio, hi ha alguien más.
I tant, i tant. A més, qualsevol cosa coneixent el mestre, és a dir, qualsevol cosa que faci referència a la música en qualsevol dels seus àmbits, ja és un cert homenatge cap a Pau Casals i la seva estimació que tenia la música i el que significava la música per ell,
sí, en certa manera. I la globalitat, esclar, que ell, és evident que això ell no ho va viure,
no.
I és un gènere que no ho sé, avui si ell fos aquí però no es pot parlar mai
d'aquesta manera.
Vull dir que no, però el que sí és l'essència d'aquesta de globalitat, de, bueno, això que predica les lletres d'aquest concert, no?
Sí.
Encaixen perfectament amb els valors humanístics de l'orquestra.
Tenint a banda o no, cada un que li posi o no li posi, el nom de Déu, és a dir, això ja és molt personal,
això és una altra cosa.
Però sí que són cançons que parlen d'amor, de fraternitat, de pau en moltes ocasions.
De llibertat, sí.
O inclús de tenir un bon dia, que és una de les cançons clàssiques i que està al repertori, que és Hello Happy Day.
Que és Hello Happy Day.
No, per exemple.
És una mica al final.
Un dia feliç,
Un dia feliç, sí.
Però també hi ha cançons com You Are Good, per exemple, entre moltes altres, veig que són cançons clàssiques del gospel.
Clàssiques del gospel, superconegudes, i que si la gent hi vol participar, també podrà participar.
Vull dir, que s'animin, que
s'animin. I ens tracta d'això.
Exacte, sí, de fet, que ja dèieu que el propi grup fa animar el públic,
i farà
que s'animin.
Sí.
Serà aquest divendres 31 de gener, a partir de les 8 del vespre, a l'Auditori del Tívoli.
L'Auditori del Tívoli, sí. És un bon lloc, perquè ja sabeu que això, aquest tipus de cants, doncs, avui, com es presenten avui, a tot arreu del món, microfonats.
Sí.
I per tant, que hi ha d'haver al darrere tot un equip, i el Tívoli, doncs, ho té, ho permet, i l'acústica és perfecta, per tant, pot ser una cosa molt, a part de divertida, una cosa molt interessant.
Fantàstic. Els socis de l'Associació Música Pau Casals tenen entrada gratuïta, com qualsevol dels actes, i la gent que hi vulgui participar i que encara no sigui sòcia, que pugui comprar les entrades a través d'Entràpolis, he vist, entràpolis.com.
Exacte.
La poden fer seva, i el mateix dia taquilla,
segurament. I el mateix dia, abans d'entrar, doncs també hi haurà venda d'entrades,
Molt bé.
I has dit molt bé, que encara no són socis,
Encara.
Que encara, però que ho seran,
Sí, perquè bàsicament fa l'efecte que en un concert gairebé ja tens amortitzada la quota de soci gairebé, no? Quasi.
Sí, és una mica el que intentem.
Sí, i tant que sí. Doncs la primera activitat d'aquest 2025 perquè fa l'associació, amb aquests dimecres musicals que continuen un any més i una temporada més, tot i que això és un començar, com dèiem, hi ha altres coses previstes.
I altres dimecres musicals del cicle, que si et sembla bé els repassem.
Vinga,
repassem de seguida.
Sí, repassem-los.
Doncs el de febrer no serà el febrer, serà l'1 de març. Serà l'1 de març. I no és perquè sí, és perquè ja hem mirat de què, sigui com que estan a febrer de març, i l'última setmana de febrer és tan propera a la març, resulta que la primera setmana de març hi ha el Dia Internacional de la Dona.
Clar, és veritat.
Llavors, doncs, ens ho hem fet venir bé.
Molt bé.
Tenim la complicitat de la regidoria de feminismes de l'Ajuntament del Vendrell, que té el patrocini del Ministeri Espanyol d'Igualtat, ho fem conjuntament amb ells, perquè serà un concert pensat en clau femenina, en clau de dona, clau feminista. Interpretaran composicions de dones, dues dones, una soprano i una pianista. I la primera que interpretaran serà Esmeralda Cervantes, que alguna vegada n'hem parlat, que la fem sortir en el tal dia com avui, quan és el seu aniversari. Esmeralda Cervantes és una persona interessantíssima, i que nosaltres hi trobem un paral·lelisme amb Pau Casals. Ja ho explicarem. Llavors, dintre del mes de març, hi haurà un concert amb els alumnes, el tradicional concert amb els alumnes de l'Escola de Música, i ens anem al mes d'abril, que el mes d'abril, aquest any, el Dia de la Mare de Montserrat és important. Perquè commemorarem el mil·lenari de Montserrat. I, a més, hem triat unes peces del Cor Cererols que actuen amb orgue, i això és una bona oportunitat per tenir la col·laboració dels amics de l'orgue. O sigui, ho farem conjuntament.
Fantàstic.
Es diu, amb llatí religiós, Magnificència Montserrati, i amb llatí culte, Magnificentia. I després, doncs, ens anem al mes de maig, que el mes de maig tenim aquest grup del qual ja en vam parlar l'any passat i que nosaltres cada vegada hi estem més implicats, un grup internacional que es diu Fòrum Wae to Fes. Si algú va veure ahir el tal dia com avui que publicàvem, ahir era el dia del 80è aniversari de l'alliberament del camp d'Auschwitz.
Sí.
I aleshores precisament aquest grup que té subvencions de la Unió Europea i està establert a 19 països, entre els quals hi som nosaltres, representants del nostre país, doncs fan música d'autors que han estat oprimits pels règims nazis.
Clar, molt bé.
Bé.
Molt bé, és una programació àmplia que n'anirem parlant, eh?
Sí,
fins al juny, i a mesura que vagin arribant farem la prèvia, aquí a la ràdio.
Ara hem fet només una pinzellada.
Exacte.
Perquè es vegi una
anirem parlant.
Per on anem, sí.
Sobretot hem parlat d'aquest concert d'aquest divendres i ens comentàveu també pàgina web, nova pàgina web.
Més que nova, l'anem actualitzant, la tenim completament al dia. El que hem fet és, a veure, de nou a la pàgina web hi ha el nom, que abans era molt llarg i ara és més curt. Ara és paucasalsdelvendrell.cat. És un nom molt fàcil de recordar, res d'associació ni res, ja l'agafa. Si algú es dirigeix a la nostra pàgina web amb el nom antic, que era jo, Pau Casals del Vendrell.cat, serà automàticament redirigit a la nova.
Fantàstic.
Sí que està actualitzada, hi ha els programes de tot el que tenim previst durant l'any, i ja anirem parlant, però serà un any molt interessant.
Fantàstic.
Perquè estem a vigílies del 150 aniversari del naixement del mestre,
sí,
en la qual la nostra associació hi és representada a la comissió, amb la fundació i a l'Ajuntament.
Sí.
També serà l'any de l'agermanament en Prada Conflent, d'això ja hi dedicarem una estona també a parlar-ne. Bé, serà un any ple de corull.
Intens. Doncs en parlarem a mesura que vagi arribant, que així ho podrem explicar en calma. Així que ens retrobem, això, just abans del proper concert d'aquests primers de març. Però, com dèiem, ens quedem sobretot en el concert d'aquest mateix divendres 31 amb la Free Choir.
Sí.
Fantàstic, molt bé. Doncs anirem parlant, eh?
I tant, i tant.
L'Anton, que li toca venir moltes vegades.
No, és... mirem de cada mes doncs,
poder
oferir informació.
Així
no?
Serà.
Ja
sí, sí. Gràcies per venir.
Gràcies a tu i als nostres oients, naturalment.
Una forta abraçada.
Molt bé.
Fins aviat.
Fins a veure.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
Hola, benvinguts a conèixer els pronòstics de l'any nou de l'horòscop xinès pel 2025. Un gran any per davant. Any de la serp de fusta Jing. La serp representa l'astúcia, la paciència, l'estratègia subtil i la transformació. Les prediccions del zodiac xinès per al 2025, que comença el dia 29 de gener del 2025 fins al 16 de febrer del 2026. Són un intent d'indicar els esdeveniments probables al camp dels individus durant el 2025. Cobreix tots els signes del zodiac, des de la rata al porc. Els aspectes considerats són la carrera, els negocis, relacions amoroses, l'entorn familiar i la salut. La gent s'hauria de guiar per aquests horòscops i gaudir de la vida al màxim. Comencem per l'horòscop de la rata pel 2025, que són pels nascuts el 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 i el 2020. Les rates atrauran parelles amoroses per les qualitats encantadores. El progrés professional serà bo, amb més responsabilitats. Estabilitat financera estarà al radar. La felicitat a la família es pot aconseguir mitjançant tacte i diàleg. La salut emocional requereix més atenció. L'horòscop pel 2025 pels bou, que són nascuts al 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 o el 2021. La gent hauria de seguir les serps en les relacions, sent més culta. El desenvolupament professional serà molt bo, amb promocions i més responsabilitats. Les finances estaran bé, amb ingressos de diverses vies. És hora de fer més inversions en projectes i en borsa. La felicitat familiar es pot assolir mitjançant la diplomàcia. La salut requereix més relaxació per mantenir-ne la vitalitat. L'horòscop als tigre del 2025, que són els nascuts al 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 o el 2022. Els tigre pel 2025 indica que els tigres perdran part de la seva naturalesa violenta a causa de la influència de Snake, la serp. Els tigres hauran de fer canvis importants a la seva naturalesa per atraure amants. El progrés professional serà bo, amb el canvi de treball juntament amb els beneficis econòmics. Les finances seran bones, amb els diners de moltes fonts. És probable que totes les inversions siguin rendibles. Les relacions familiars es poden millorar sent més acomodaticis. La salut serà bona, amb exercici regular i mètodes de relaxació. L'horòscop als conill pel 2025, que són els nascuts en el 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 o el 2023. Relacions amoroses seran excel·lents, ja que els conills no tenen problemes per passar temps amb les parelles enamorades. El creixement professional serà fabulós i prosperaran aquells relacionats amb el sector immobiliari, la construcció i els automòbils. Les finances estaran excel·lents i sobraran diners per a estalvis i luxes personals. Els conills són persones molt sociables i passen temps amb familiars i amics. La salut serà excel·lent, cosa que els ajudarà a gaudir plenament de la vida a l'any de la serp de fusta verda. Horòscop per als dracs al 2025, que són els nascuts al 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 o el 2012. L'any 2025 serà força bo per als individus drac. Les relacions amoroses seran força felices, ja que poden atraure fàcilment el sexe oposat amb el seu magnetisme. El drac tindrà una relació emocionant. Els professionals poden buscar feines alternatives, ja que les relacions amb la gent gran poden no ser harmonioses. Els projectes comercials seran molt rendibles. Hi haurà felicitat al cercle familiar. La salut serà força bona, amb una dieta estricta i un règim d'exercicis. Horòscop per la serp pel 2025, que són els nascuts al 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, el 2001 o el 2013. Les relacions amoroses de les serps seran excel·lents durant l'any 2025. Els professionals poden enfrontar problemes amb col·legues i gent gran a l'oficina. Els empresaris obtindran bons beneficis tant de les empreses existents com de les noves empreses. Les activitats immobiliàries i de construcció són particularment beneficioses. La pau prevaldrà a l'entorn familiar. La salut serà meravellosa, resultant en alegria i felicitat. Horòscop xinès pel 2025 per als cavall, que són els que han nascut el 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, el 2002 o el 2014. Les relacions amoroses haurien de quedar en segon pla durant l'any 2025. El progrés professional es pot assolir a través de relacions cordials amb col·legues. Júpiter ajudarà a que flueixi els bons diners. L'harmonia en un entorn familiar requereix mantenir bones relacions amb els membres de la família. Una bona dieta i un règim d'exercici són necessaris per mantenir una bona salut. Horòscop xinès pel 2025 pels les ovelles o cabres, que són els nascuts al 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 o el 2015. L'ovella pot tenir una bona relació amorosa enfocant-se a que passi un bon amor. El progrés professional es pot assolir a través de la passió i la força mental. Júpiter ajudarà a l'ovella a progressar a nivell financer. La vida matrimonial serà plaent. La vida familiar es pot fer agradable, resolent les diferències. La creativitat ajudarà a les ovelles a mantenir la seva salut mental. l'horòscop xinès pels mono pel 2025, que són els nascuts al 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 o el 2016. Els micos han de manejar els seus problemes a la vida amorosa amb tacte. El progrés professional serà bo amb promocions i un canvi de feina. El tipus correcte d'inversió garantirà l'estabilitat financera. Els problemes familiars es resolen fent un paper d'assessorament als membres de la família. Els micos vells han de mantenir la seva salut mitjançant una dieta adequada i plans d'exercici i d'alimentació. Horòscop xinès als gall pel 2025, que són els nascuts al 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 o el 2017. Les relacions amoroses poden fer front a alguns problemes. Es poden resoldre mitjançant el diàleg i passant més temps amb la parella. El progrés professional serà bo per a professionals, empresaris i estudiants. Els bons beneficis provenen d'activitats de negoci. S'esperen despeses a la compra d'automòbils de luxe i a la salut dels membres de la família. Les relacions familiars seran força harmonioses. La salut es pot mantenir mitjançant un programa regular d'exercici físic i dieta. Horòscop xinès per als gos pel 2025, que són els nascuts al 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 o el 2018. S'esperen problemes en les relacions amoroses dels gossos a causa de la seva naturalesa de confinament a casa. Faran bons progressos a les seves carreres amb oportunitats per anar a l'estranger. Les finances seran excel·lents amb un bon flux de diners. Hi haurà diners per a noves inversions. Les relacions familiars seran harmonioses. La salut emocional es pot veure alterada fins a cert punt. Horòscop xinès pel 2025 pels porc. Nascuts al 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 o el 2019. L'actitud liberal dels porcs ajudarà a fer que les relacions amoroses siguin fabuloses. El progrés professional es pot aconseguir mantenint l'harmonia amb els col·legues al lloc de treball. S'han de controlar les despeses pel bé de la estabilitat financera. És possible que els porcs no siguin o no puguin dedicar prou temps a les relacions matrimonials i familiars a causa d'obligacions professionals. Els porcs tendeixen a ser més sociables durant l'any. La salut requereix un pla d'exercici i d'alimentació. Doncs bé, amics i amigues, preneu nota. Aquestes són les prediccions de l'any xinès pels que han nascut aquests anys. Doncs a reveure.
Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
Amb només 23 anys i estudiant de Filologia Catalana, l'Aaron de Balaguer ja té dues obres, dos llibres que estan a punt de sortir del forn. La primera, Metzina Legal, que es presenta el 10 de febrer a Cunit, que és on actualment resideix. Un poemari que respira l'essència d'en Jacint Verdaguer i que s'allunya de les tendències més actuals. Sobretot, ens centrarem en aquesta obra, eh? Però això no s'acaba aquí, com ara dèiem. Al maig arribarà Un art de colors vius nimba al seu cap. És un llibre que li ha valgut el Premi Flor Natural als 39ens Jocs Florals de Lliçà de Vall. Amb aquestes publicacions, la Banya Edicions aposta pel talent emergent d'un poeta que vol fer-se un bon lloc en el panorama literari català. I a més, si això no fos poc, l'Aaron també té un programa propi, un espai de ràdio, aquí a Ràdio El Vendrell, on parla justament això, de literatura i de poemes. Aaron, molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta'm, ets un cul literari inquiet, eh? Em fa l'efecte.
Sí, sí, de fet, a part de la meva faceta d'escriptor i la meva faceta de locutor de ràdio, entre cometes,
sí.
Recentment estem intentant recuperar els Amics de la Poesia, una entitat que va crear Josep Carner el 1921.
Ostres!
I que a causa de l'exili van haver d'abandonar. I l'estem intentant recuperar.
Ostres, doncs una feta important també, doncs, eh?
Sí, sí.
Amb aquesta repercussió històrica, eh? Ostres, això, de fet, ets molt jove, deixa'm-ho dir, 23 anys, ets molt jove, Aaron, ho dic així de clar, però el teu bagatge dins el món literari i creatiu és molt ampli. De sempre t'ha agradat la literatura, les lletres, però també he pogut veure, remenant una mica els teus perfils, la música, el piano, ets una persona intel·lectualment i culturalment inquieta, eh?
Sí, efectivament. De fet, la meva passió per la poesia, podríem dir que va ser gràcies a la meva mare, que anàvem pel carrer cap a l'escola creant versos.
Què dius?
Així, com així.
Ostres!
Amb 5 anys o 6. I ja després, als 13 anys, em regalen els dos primers llibres de poesia.
Vaja.
L'un de Pere IV i l'altre de Josep Carner.
Ostres.
I a partir d'aquí començo... bé, poesia més seriosa, eh?
Sí, 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 sí.
Començo a llegir, començo a voler saber més. El batxillerat em decanto cap al llatí, cap al grec, però a causa de la discapacitat visual que tinc a la universitat només duro un any a filologia clàssica.
Vaja.
I canvio a filologia catalana i Val. És la millor carrera que he pogut escollir.
Sí? Sí, sí, sí. Content, doncs?
Sí, sí.
Que bé, que bé. De fet, tu ets nascut a Torrelavit, tot i que ja...
No, a Sant Cugat del Vallès.
Perdó, però vas viure a Torrelavit.
Exacte.
Una vida itinerant, doncs, eh? Sant Cugat, sí, sí. Torrelavit, i ara ja des de fa uns quants anys al municipi de Cunit, que és on estàs actualment, eh?
Efectivament.
Aaron? Molt bé, doncs, això, ara sí que ens podem endinsar una mica més en aquest... És primer llibre, no? La primera publicació, entenc, així de forma oficiosa, tot i que també has estat molt present a internet, tens molts blogs publicats, molts articles publicats sobre literatura, literatura clàssica, sobre grec, sobre moltes altres disciplines. Això, arriba ja aquesta primera publicació en ferm a través d'aquesta editorial que ha confiat molt en tu, i aquest primer llibre, Metzina Legal. Jacint Verdaguer, un poemari... Explica'ns-ho tu. Què podem trobar en aquest Metzina Legal?
Doncs, bàsicament, parteix d'una idea que vaig tenir per un concurs que vaig voler presentar-me, en concret el Ventura Ametller de l'any passat.
Val.
Es tancaven les inscripcions el dia 22 de desembre de 2023. I vaig presentar un recull de sonets.
Val.
Com el van rebutjar en aquest concurs, vaig dir, i per què no l'envio a una editorial, aviam què passa. Per sort, coneixia una amiga que havia publicat amb ells, que em va explicar meravelles d'aquesta editorial, i vaig dir, doncs, per què no enviar-lo també, aviam què passa. I em van respondre dient que sí, que acceptaven publicar-me no un, sinó dos llibres.
Ostres!
Precisament per aquest estil allunyat al que s'acostuma a fer habitualment actualment.
Val, que bé.
I decideixo incloure altres poemes que en la primera versió no incloïa, com per exemple els tres poemes dedicats a Verdaguer.
Val.
O altres tipus de vers com les dècimes, que són poemes, les dècimes, que normalment es conreen durant el barroc i que actualment els podem recitar encara per Nadal.
Val.
Són versos de caire més popular.
D'acord, d'acord, que interessant. I per què Jacint Verdaguer? Què tens tu amb Jacint Verdaguer, Aaron?
El vaig descobrir amb 18 anys.
Val.
Amb Canigó.
Ostres, clar, clar.
I clar, davant d'això va ser, ostres, com m'he pogut perdre aquest autor.
Perquè abans el coneixies, doncs, o no coneixies, no hi havies aprofundit.
No hi havia aprofundit, no havia llegit res d'ell. Només havia llegit Carné, perquè Carné era el meu ídol.
Clar.
Fins que vaig descobrir Verdaguer.
Clar, sí? Va haver un traspàs de...
Sí.
Va, són autors catalans, clàssics, prou nombrats, però sí que és cert que a vegades, no, estem més acostumats a tractar-los potser de manera oficiosa també a les escoles, aquestes mal anomenades lectures obligades o anàlisis a l'escola, a l'institut, a vegades, que no, suposo que no parem atenció a què realment expliquen, no?
Efectivament.
No sé si és el que va passar amb tu, Aaron?
Bé, a mi a l'escola, a l'institut, no em van donar de llegir aquests autors.
No? Soc d'una altra generació. Doncs,
només a segon de batxillerat, Josep Carner, per exemple, o Corquiet. Però sí que, pel meu compte, sí que he llegit aquests autors. De fet, Jacint Verdaguer me'l regalen pels 18 anys.
Val.
I a partir d'aquí, aquest canvi de carrera, Filologia Catalana, tinc una assignatura que és Romanticisme i Renaixença. Que la lectura obligatòria és Canigó de Jacint Verdaguer.
Val.
En comptes de llegir-me un altre cop Canigó, aprofundeixo en l'autor i llegeixo l'Atlàntida i Primavera.
Clar.
Que són dos altres poemes, diguem-ne, narratius.
Sí.
L'Atlàntida potser més conegut que no pas Primavera, que em fan aprofundir encara més i admirar encara més la figura de Verdaguer.
Val. Ostres, a partir d'aquí i d'aquest descobriment és quan sorgeix aquesta, suposo que intenció, creativitat de començar a escriure aquest llibre, presentant-lo, com deies, en aquell certamen i tal, però tot parteix d'aquí, eh? Suposo que d'admiració cap a Jacint Verdaguer i que et fa inspirar tot aquest poemari. Podem comptabilitzar més o menys quants poemes en recull Metzina Legal? Més o menys, eh?
Difícil, difícil, però uns... 60, tot estirar.
Ostres. Clar, dit així sona molt fàcil, però crear 60 poemes no és fàcil, Aaron.
Sobretot si li vols incloure una mètrica.
Clar, per això. És a dir, evidentment, eh, un poema com més o menys crec que tothom coneixem. No és fàcil, no? És a dir, s'ha d'unir aquesta fusió de creativitat i després saber-ne, perquè tot té una tècnica, i també qualsevol disciplina artística té una tècnica, i s'ha d'aplicar, si no, malament, no? Suposo que també és el cas.
Efectivament.
Costa? No. Entenc que no, eh? Amb aquesta facilitat de publicar o d'escriure 60 poemes, et deu resultar relativament fàcil. O no, eh? Corregeix-me, eh, Aaron?
Al principi, el tema de la mètrica em costava.
Sí?
Però després... vaig anar introduint, vaig anar investigant i ara em surten com a xurros.
Veus, ja sabia que alguna cosa passaria. Sí. Però la mètrica és com comptar, no? Bueno, no, sí, no és com comptar, la mètrica és comptar.
És comptar.
Que altra vegada les matemàtiques són presents a la música, són presents en el ball i també són presents a la literatura i en els poemes, sens dubte. Ostres, això, un llibre que es presenta, recordem-ho, el 10 de febrer a Cunit. A l'acte el tens ja clar? Com el presentareu, on el fareu, com sent?
Sí, serà a la biblioteca de Cunit a les 18 de la... bé, a les 6 de la tarda.
6 de la tarda, molt bé.
Josep Maria Pallàs, que ja va venir el mes de setembre a dinamitzar una sessió del Club de Lectura dedicada a Narcís Oller.
Val.
I res, aquell dia vaig aconseguir el seu contacte i com no tenia algú que em presentés, aquell dia li vaig preguntar i em va dir que sí.
Ah, fantàstic. Bé, doncs una presentació de primer ordre, doncs. Molt bé. I a partir d'aquí tu t'encarregaràs d'explicar què és aquest llibre i què són aquests poemes, suposo, oi?
Efectivament. De fet, Metzina legal no és el títol original.
Val.
Metzina legal me'l proposa el meu oncle perquè ha dissenyat les portades.
Sí.
El títol original era Veu interior.
Ah.
Per què Metzina legal? Perquè hi ha un sonet que es diu Metzina legal.
Val, jo intuïa que devia anar per què.
Sí.
Sí, sí, sí.
Que de fet aquest sonet parteix d'una experiència que vaig tenir l'estiu del 2023. Just jo anava a la setmana del Parlament Universitari. Que em tocava de fer de lingüista i just coincidia amb la festa major de Cunit.
Val.
I vaig veure els joves tornant de festa, alguns bastant ebris.
Ostres, no t'ho diràs, eh?
I sincerament em va marcar molt l'experiència com per escriure un sonet d'aquest estil.
Què em dius ara? Sí?
De fet, no acaba atropellat de miracle.
Sí, ostres. Vaja. Oida, doncs. Oida, doncs, tant va marcar que va sorgir el poema i que va donar títol justament també al propi llibre, eh?
Sí.
Ostres, Metzina legal, que es deu referir justament al qual.
Sí.
Justament el qual.
I a l'abús que se'n fa d'ell.
I l'abús, exacte, i que és una... és un tema complicat avui en dia, un tema complicat. Ostres, que interessant. Clar, aquest és l'exemple de moltes altres qüestions que també deuen recollir els altres poemes, en altres, no? Suposo que en altres tessitures i en altres capes, però una mica és això, no? Parlar i destacar allò que a tu et deu agradar, et deu interessar, molt marcat això per l'essència de Jacint Verdaguer. Recordem-ho, doncs, la presentació d'aquest llibre, per a gent que vulgui conèixer in situ i tenir-lo a les mans, la presentació és el 10 de febrer, es farà Cunit a la biblioteca amb la participació del propi autor, l'Aaron, que avui ens acompanya i que serà això un plaer, no?, que el puguin adquirir a través de la pròpia editorial i pels canals de venda habituals també, suposo, oi?
No? El punt de venda és la pàgina web de l'editorial.
Val.
I després l'autor pot escollir dos o tres punts de venda en físic.
Val.
Que ja serien... bé, les llibreries que hagi escollit.
Va, d'acord, d'acord. L'editorial, recordem-ho, és La Banya Edicions, i és aquí on podeu trobar, com dèiem, poder acabar tenint aquest llibre de manera física. Però això, com dèiem aquí, Metzina legal és una mica l'avançala també d'aquesta segona publicació, que ja arribarà al maig, que ja també en podem parlar quan arribi, que aquesta sí que va tenir sort i va tenir fortuna amb aquests Jocs Florals de Lliçà de Vall, del qual va ser, doncs, reconegut aquest llibre.
I bé, el llibre no, només un poema.
Un poema, perdó, un poema d'aquest llibre que fa que finalment acabi editant-se en format llibre sencer. Però clar, és això que deia, que és una bona notícia i suposo com un fons de goig i de reconeixement personal tenir dues publicacions, la d'ara al febrer i la de cara al maig, suposo, eh?
Efectivament, començar amb dues publicacions és inimaginable.
Ostres.
Per un autor novell. I de fet, els pròlegs,
sí,
els podem avançar.
Vinga.
Del primer llibre, Metzina legal, me l'ha prologat Isabel Maria Ortega Rion, que és una poeta de Tarragona.
Molt bé.
I Raül Romeva i Rueda.
Molt bé.
Que a part de ser polític, també és poeta.
Sí.
Entre d'altres coses.
Ostres, que bé.
I del segon llibre, el Jordi Llavina, que és Premi Carles Riba 2022 de poesia.
Molt bé, altra vegada, primeres espases del món de les lletres catalanes. És fàcil contactar amb aquests noms?
Fàcil... Potser a través de la universitat.
Sí, clar.
I a través del programa de ràdio, també.
Sí, clar, això ajuda,
perquè així com així no els coneixes.
Clar, és lògic. Sí que potser avui en dia les xarxes socials ho faciliten una mica i a vegades...
Efectivament, per exemple, a Raül Romeva tenia ganes d'entrevistar-lo al programa. Em vaig posar en contacte amb ell a través d'Instagram i em va respondre.
Ah, que bé. Ja veus què passa. Si, en principi, tot i la seva importància i el seu pes en molts àmbits socials també són persones properes. Un art de colors vius nimba el seu cap. És el títol del llibre del Maig, eh? També un nom que deu fer alguna referència agòrica a algun dels poemes interiors, eh? Entenem?
El que ha guanyat la flor natural.
Veus, ens imaginàvem, també.
I que la majoria... Bé, bona part dels poemes que trobaran aquí, uns 6 o 7 poemes en concret, seran inspirats en Ausias Marc.
Val.
En l'estil de poesia que feia.
Ah, d'acord.
Cobles decasilàbiques capquades i després una tornada.
Ostres.
Amb un senyal inclòs.
Sí, sí, altra vegada tornem a la tècnica, eh? Que fa que siguin allò poemes ben, molt reconeixibles, eh? Segurament molts dels que alguna cosa hem llegit poca, perquè jo en poesia haig de reconèixer que no he llegit massa cosa, però sí que hi ha poemes que de seguida reconeixen el seu autor per la manera de ser escrits. A partir d'aquí, suposo, Aaron, et faltarà trobar un estil propi. No, les inspiracions sempre són bones, només faltaria, però a partir d'aquí es troba un estil propi. No sé si encara el tens, el treballes o és un futur immediat, això.
De fet, encara l'estic buscant perquè amb l'estil que tinc actualment no és gaire premiat i estic llegint nous autors, sobretot contemporanis.
Val.
Lluís Calvo, Jordi Llavina, que l'esmentàvem abans, Enric Casasses, Miquel Desclot...
Sí, sí, sí.
Són autors així consagrats, contemporanis,
sí,
que m'estan fent veure una visió de la poesia potser que entronca amb els clàssics, però també que canten un món contemporani.
Val, sí, sí, sí.
Que és el que busco.
Clar.
Jugar amb el llenguatge també.
Clar. Que de fet intueixo això també, Aaron, si m'ho permets, amb el canvi de carrera, amb aquests nous autors, veig que fas aquesta conversió no cap a la contemporaneïtat en general, veig, eh?
Efectivament, de fet, si llegeixes els primers sonets de, per exemple, Magina Legal, amb un que ja tinc enllestit i que he presentat a concurs, veuràs que són completament diferents.
Clar.
Potser sí que segueixen les... el mateix estil, però sí que es va allunyant una mica de l'estil original.
Clar, torno a dir, i ho torno a apel·lar altra vegada. Ets molt jove, i això fa que sigui fàcil, i segurament d'aquí no gaires anys també això, ho aniràs cap a un altre no? Un altre estil, o un altre tipus, no sé com dir-ho, o inclús ja aconseguint, que jo crec que ha de ser l'objectiu, un estil propi, i que sigui reconeixible com a Aaron de Balaguer, no? I que conegui la gent els teus poemes i els teus llibres. A més, tota aquesta essència que estem intentant trobar en aquesta conversa de ràdio és la que transmets en aquest espai que feu aquí a Ràdio El Vendrell. Parla'ns una mica més. Quan és? Fent-nos la falca d'aquest espai, si us plau, Aaron.
Em podeu escoltar els dimecres de 8:45 a 9:00 PM aquí a Ràdio El Vendrell. Entrevistem autors així consagrats de les nostres lletres. Recomanem clàssics. Recomanem novetats així importants que s'han publicat recentment. Recomanem fins i tot literatura que s'escriu a xarxes socials.
Bé, bé.
Així pensat de cara als joves,
sí, sí, sí,
què és el
bé
que fan? Utilitzen les xarxes socials.
No, i tant, és el que llegeixen ells avui en
doncs,
dia.
Doncs, precisament, recomanacions digitals i recomanacions juvenils són dues seccions que estan pensades per ells.
Ostres, que bé. Doncs que la gent no s'ho perde, eh? Aquest programa dels dimecres aquí a Ràdio El Vendrell. De fet, clar, porteu un parell d'edicions, acabeu de començar, clar, acabeu de començar temporada, com aquell que deu.
Sí, sí, sí. L'hem començat, abans es feia a Ràdio Cunit, ara es fa aquí a Ràdio Televisió El Vendrell.
Fantàstic.
Un lloc que ens ha acollit des del primer moment
que
n'estem agraïts. I esperem que continuï més enllà del setembre de l'any d'aquest any.
Sí, home, sí, esperem-ho que sí, segurament que sí. Doncs, Aaron, enhorabona per tota aquesta feinada. Seguirem parlant, d'acord? Estarem en contacte per el que vagi sorgint, per la publicació d'altre llibre i d'altres moltes qüestions, però és un plaer que ens hagis acompanyat i ens hagis ajudat a conèixer-te una micatona més.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una forta abraçada, Aaron, que vagi molt bé.
Igualment.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.
La inquietud i l'interès per escoltar els testimonis orals van servir en safata a la periodista vendrellenca Astrid Soler Jordà, una potent història dels darrers anys del franquisme i la transició. Va descobrir l'existència d'un grup d'acció autònom que va lluitar durant 16 anys per una societat més justa i igualitària. La història va arribar a les seves oïdes per un cúmul de casualitats, a través d'un conegut que n'havia format part i que un dia li va deixar anar en una conversa de cafè.
Com que això no s'havia explicat mai, va ser ell que va parlar amb els altres companys, amb els que coneixia, perquè amb alguns d'ells encara tenen contacte, i van dir, escolta, mira, hi ha una periodista que està interessada, com ho veus si entre tots ho expliquem, si potser ha arribat el moment... I van ser ells que van decidir, escolta, vols escriure la història? La veritat és que jo volia simplement conèixer-los, eh? Jo conèixer la gent i com més gent... Això ja m'agrada parlar amb gent i escoltar-los, i la gent gran també m'agrada escoltar les seves històries, la memòria oral, m'agrada recollir-la. Llavors al final també era de... Jo no tenia cap intenció de fer un llibre. Van ser ells que van dir, vols escriure?
El grup, amb una trentena d'integrants i nombrosos col·laboradors, es va mantenir en l'anonimat durant molts anys.
Rebutjaven els protagonismes, els egos, no els agradava, i ells eren simplement persones com tu, com jo, gent treballadora, perquè ells treballaven cada dia i després anaven a fer accions. Ells no eren clandestins, sinó que feien accions clandestines. Llavors, per això ells deien, si som anònims, doncs no importa la nostra història, vam fer el que vam fer en aquell moment i ja està. Vull dir, no els donaven cap tipus d'importància. Jo sí que els deia, hòstia, és que realment és important això que heu fet. Per això també el títol del llibre, no? L'homenatge aquest que els hi volia fer, perquè, vale, vosaltres no voleu cap homenatge, jo ja ho entenc, però, hòstia, el que vau fer realment té una importància que mereix que sigui explicada.
Malgrat que no tenien nom, arran d'algunes detencions, la policia els va batejar amb les sigles OLLA, Organització de Lluita Armada, una referència que podem trobar en arxius de Hemeroteca. Es definien com un grup de recolzament de lluita obrera i consideraven que la manera d'actuar d'alguns moviments polítics clandestins no canviaria les coses.
Tal com estaven lluitant altres organitzacions, que era fent petites manifestacions, tirant octavetes pels carrers, despenjant pancartes, això ells creien que amb això no canviarien el món. Llavors, doncs, ells van decidir que volien una lluita més radical. Per fer aquesta lluita radical van decidir que farien servir agitació armada, que això vol dir agafar armes com a mètode d'intimidació i de defensa. Les accions que van fer a l'inici eren expropiacions de bancs, perquè anaven a un banc i treien diners perquè s'havien de finançar d'alguna forma per poder fer altres accions.
El grup sorgit el 1972 també va donar suport al MIL, el Moviment Ibèric d'Alliberament, especialment arran de la detenció de Salvador Puig Antich al setembre del 73.
Van decidir crear un comitè de solidaritat amb els presos del MIL, i aquest comitè el que va fer va ser, com que tenien armes, també van expropiar una pedrera i van agafar explosius, tenien moltíssimes explosius per pisos de Barcelona, i feien accions per tal de... aconseguir un indult pel Salvador Puig Antich. Llavors, ells coneixien, van conèixer gràcies a aquest comitè a altres comitès de tota Europa, i llavors feien accions coordinades. Tal dia, tal hora, doncs posem un explosiu, i llavors doncs, hi havia una bomba a Barcelona, una a París, una a Toulouse, una a Itàlia, França, i Bèlgica, Suïssa, i explotaven per donar més rellevància per aconseguir aquest indult pel Salvador Puig Antich. Llavors, clar, moltes... fins a tots aquests mesos, fins que el van assassinar, van estar fent aquest tipus d'accions.
Les accions internacionals van seguir en altres àmbits.
Se'n van anar a França, i a França als anys 80 també hi havia una lluita ecològica i antinuclear molt important i també s'hi van ficar. O sigui que al final la seva lluita, com que és això que et deia, dels 16 anys, es va diversificar tant com la societat evolucionava. Cap a la societat ara li interessa més temes feministes, que també en van fer, doncs ells també van lluitar cap aquí. Que els interessa més la cosa cultural? Doncs també. L'ecològica també. O sigui, al final és ajudar el que els nostres companys, els nostres veïns els interessa. Doncs nosaltres, amb la força que tenim, amb la infraestructura, la capacitat, la radicalitat que tenim, els ajudem.
El grup es va dissoldre de forma natural, però mai es va considerar vençut.
Si ara agafem tot el que van fer, això que et deia, expropiacions i tal, posar-ho avui en dia no s'entén. I sobretot la gent pensarà que era un grup de delinqüents, era un grup de terroristes, i això el que deia la policia, el que deien els jutges, i això no és el que van fer. Tot el que van fer ho van fer per decisions polítiques, conscients. La lluita, per exemple, antinuclear a França van acabar amb moltes centrals nuclears, o almenys amb moltes peticions que volia fer el govern, que al final doncs, van haver de fer enrere perquè no ho van aconseguir. I van finançar molta gent, per exemple, l'ecologia sense productes químics. Ells van finançar molts pagesos que estaven començant amb aquest tema, van ajudar a moltes dones que passaven la frontera a França per avortar.
Segon homenatge a Catalunya, un combat de l'autonomia obrera, es presentarà el proper 31 de gener a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Terra Baixa del Vendrell.
Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Parlament ha derogat les sancions als ajuntaments per incompliments del decret de sequera i ha salvat la pròrroga dels pressupostos, fent ús dels que els socis d'investidura han qualificat com a geometria variable en la recerca de suports tant a la dreta com a l'esquerra. La cambra també ha aprovat la llei que reverteix els beneficis fiscals del Hard Rock, tornant al 55%, el tipus impositiu al joc. Pel que fa al nou règim sancionador, per controlar que no hi hagi abusos immobiliaris als joguers, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a incorporar més inspectors després de reconèixer que en falten. Sobre això, el portaveu dels agents de la propietat immobiliària, Carles Sala, ha considerat desproporcionades les sancions previstes i considera que giraran en contra dels petits propietaris.
Que, a més d'acollir unes multes amb unes quanties que són absolutament desproporcionades, doncs abans la Generalitat, les administracions, fins i tot l'administració judicial, no es posessin d'acord amb tota una sèrie de conceptes i que, per tant, doncs, al final introduïm un element més de risc que fa que el petit propietari s'espanti i que, doncs, al final, doncs, a vegades aquests habitatges surtin a la venda.
A banda i també en política, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que garantirà les competències de la Generalitat en la negociació amb el govern espanyol sobre el bitllet únic estatal de transport públic. Tot plegat, quan a partir d'avui tornen a ser gratuïts els títols de transport de Renfe per a usuaris habituals. A més, els bitllets de tren avant cauen també a meitat de preu, un cop s'han desbloquejat les mesures socials del decret òmnibus amb el pacte entre el PSOE i Junts. I Comissions Obreres i UGT han anunciat que mantenen la manifestació del 2 de febrer que havien convocat la setmana passada precisament amb la caiguda al Congrés de la Llei Òmnibus. Ara, i malgrat aquesta bona notícia del pacte entre PSOE i Junts de tirar endavant les normes principals de l'escut social, els sindicats consideren que encara hi ha molts motius per continuar amb aquesta mobilització. I avui entra en vigor la doble autentificació per entrar a l'aplicació de La Meva Salut. Això implica que quan entrem a l'espai personal per demanar cita al metge o bé altres qüestions, caldrà ara afegir un codi SMS a banda també d'introduir la contrasenya habitual. Tot plegat després dels errors de seguretat detectats fa uns mesos amb robatoris de credencials. I pel que fa al temps, el dia comença amb moltes estones de sol. A partir del migdia, les precipitacions sí que avançaran a primer a l'alt del Pirineu i també a altres sectors de l'oest, com ara el massís del Port a la tarda. I al vespre, alguns xàfecs sí que arribaran a Barcelona i també a Girona.
Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Just una setmana que encetàvem aquesta nova secció, aquesta nova temporada, vaja, des del Pla Educatiu d'Entorn, que és aquesta tribu, reunim la tribu per parlar de molts aspectes d'activitats, d'informació, tot el que calgui en aquesta matèria educativa, pedagògica, a través d'entitats, associacions, centres educatius, etc, etc, etc. Avui, per suposat, desenvoluparem un d'aquests temes, que també és important, no cal dir-ho. Anna Cardona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com va això?
Molt bé, molt bé. Sí, 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 sí.
Gràcies per acompanyar-nos. Una temporada més?
Sí, sí, nosaltres ja veus que encantades de que ens convideu.
El mateix, que vingueu i que ens ajudeu a conèixer tantíssimes coses, amb aquella premissa que ho dic molt sovint, però em sembla fantàstica, d'aquí el nom de la tribu, que és allò, no? Tot allò que rodeja un infant i és educatiu, i que fa falta tota una tribu per educar a un infant, oi?
Sí, sí, per més que la repetim, sempre li trobem el sentit,
sí,
aquesta...
és molt encertada.
Aquesta paraula.
És molt encertada, és molt encertada. Doncs ja vam inaugurar oficiosament la secció el dilluns passat, a partir d'aquí ja anem introduint temes, i és el que farem avui. De què parlem, Anna?
Mira, avui us veníem a presentar una novetat d'aquest curs, que són els tallers de criança positiva.
Ostres!
Mira, aquests tallers venen una mica de la tradició que ja tenia el Plantor des de fa un d'anys, de les escoles de formació per pares, mares, famílies.
Val. L'escola de pares,
l'escola que es deia. L'escola de pares, que es deia. Bueno, llavors, una mica aquesta... per diferents motius, per que el model està una mica ja fatigat, i això ho vam deixar de fer. No és que li haguem tret l'ull de sobre, però el format de l'escola de pares i de l'escola de famílies tradicional d'entrada no acaba de funcionar, i llavors hem anat evolucionant, buscant un altre model, en comptes de anem a fer formació per les famílies, sinó anem a acompanyar les famílies.
Ah, que bé, que bé.
En aquest cas, doncs, acompanyar les famílies en la criança dels seus fills, amb dubtes que puguin tenir, ajudar-los a conèixer millor els seus fills i així poder tenir una millor relació amb ells i una participació més intensa i més adequada en la criança dels fills i filles.
Que interessant.
Això ens ha ajudat molt també a centrar una mica la idea aquesta, el nou servei que tenim des de fa un any i mig al Pla d'Entorn, que es diu SOAC, que és un servei d'orientació d'àmbit comunitari, que, com diu la paraula, doncs, es centra en orientar, en acompanyar els diferents sectors, no? En aquest cas podrien ser els infants, les famílies, en aquest cas, i acompanyar-los en allò que pensem que les famílies, en aquest cas, poden necessitar una mica més. I llavors ens hem fixat en les transicions, no? En quan els nens comencen l'escola bressol, els nens i les nenes, als 3 anys, en quan fan el salt de la bressol a primària, quan els infants tenen uns 6 anys, a primer de primària, i quan fan aquest salt també tan bèstia, que és de 6è
a l'institut.
Llavors hem centrat aquestes 3 transicions educatives, i llavors, com tu has dit abans, que nosaltres pensem en clau de tribu, hem anat a pensar amb les persones, pensàvem expertes al territori en aquest tema, i per això estem col·laborant amb el REBEC, amb el Servei Referent de Benestar Emocional i la Xarxa de Salut Comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut d'aquí de Santa Tecla. I llavors hem fet aquest plantejament de 3 grans mòduls, que serien aquests, que serien els infants a I3, a primer de primària i a 6è, i hem ofert 3 formacions a famílies que això, que estan pensades en aquesta clau que et deia d'acompanyament, de posar en comú entre les pròpies famílies les experiències i en dotar-les de referències i de recursos.
Que bé, a més això, l'acompanyament és importantíssim, la teòrica sempre és molt important, però quan els professionals, a més, també t'acompanyen, crec que és un plus, eh?
Impressionant,
és un plus de cara a les famílies.
Sí.
Sabem les dates d'aquestes 3 formacions?
Sí, mira, la que comença, la primera, és la de, espera un segon, que ho dic bé, la de 6è de primària.
Val,
que comença ara el 21 de febrer. Són sessions de 4, són mòduls de 4 sessions, i t'has d'inscriure de forma sencera. No pots dir, m'agafo una sessió.
Has de participar a les 4
Exacte,
sessions.
Exacte, perquè com després ens explicaran ben explicat, té un sentit.
Sí.
Ja ho hem fet allò, bueno, una mica retallat, perquè inclús haguéssim... Doncs aquest primer mòdul, que l'inscripció... Bueno, la inscripció està oberta de totes les sessions, però aquest mòdul comença el 21 de febrer i es farà al Centre Cívic l'Estació. El següent mòdul comença el 28 de març, amb els, pels infants i les famílies de 3 anys.
Val.
I després el tercer, que serien els de 6 anys, els de primera primària, comença, es farà durant el mes de maig.
D'acord. Vale? Bé, doncs són 3 cites importants en aquest procés, anava a dir, de formació, no és ben bé de formació, no? És d'aprenentatge.
Sí, d'enriquiment personal.
D'enriquiment, correcte, sí, és bona, d'enriquiment cap a això, cap a l'educació, sí, o la relació envers els fills i filles en aquestes franges d'edat.
I que cadascú pugui trobar, doncs, això, la seva manera, el seu itinerari, el seu lloc.
Sí, a més, compartir-ho amb altres pares i mares. Sí, sí que és cert que en el dia a dia, doncs, coneixes gent, comparteixes l'escola, no?, i temps amb moltes famílies amb fills de la mateixa edat, però a vegades no profunditzes tant, no? Hi ha coses que no les expliques.
O aquelles coses que et preocupen més, dius,
això no ho vols treure, perquè sigui, doncs és un bon moment per buscar aquest punt d'escolta activa, si podem dir-ho així. De fet, ens acompanya telefònicament una de les referents del REBEC, i també suposo encarregada també d'aquestes xerrades. Es la presentes tu, sisplau, Anna?
Doncs mira, és la Cristina Sanz, és una psicòloga d'aquest servei de referents de benestar emocional, que és el REBEC, i són les que, bueno, dotaran de contingut i de valor i d'emoció i de comunicació i d'intensitat tots aquests tallers i aquestes sessions.
Bon dia, moltes gràcies per ajudar-nos.
Bon dia, Cristina, bon dia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Doncs ompliré una mica de contingut a la informació que ha donat l'Anna sobre els tres grups, els tres tallers de criança positiva que farem. Com bé deia, començarem pel primer taller, que és enfocat a la transició dels 12 anys, és a dir, a les famílies que tenen fills en 6è de primària. I aquest taller va enfocat una miqueta de manera... Les sessions són de manera gradual, és a dir, comencem amb una primera sessió on ubiquem els pares i treballem, doncs, què són les emocions. Comencen a ser una muntanya russa.
I tant, tu diràs.
Els seus fills comencen de cop, no?, les seves prioritats comencen a canviar i passen de que sigui la família als amics, els amics que se'n parlaven de la família, i la intenció és ajudar els pares a comprendre aquestes etapes de transició i com afrontar aquests canvis emocionals. Aquesta seria com la primera sessió.
Val.
La segona sessió parlaríem una miqueta de la comunicació. Per què? Perquè sembla que comencen a parlar un idioma diferent, no s'entenen, i llavors la nostra intenció és fomentar una comunicació efectiva on els pares i els seus fills arribin a tenir pròpies estratègies per establir aquesta comunicació empàtica, oberta i que és clau durant aquesta etapa de l'adolescència. Després també treballaríem a la... Això seria la segona sessió, no? La primera seria, doncs, identifiquem què és aquesta muntanya russa. La segona, aprenem a comunicar-nos, no parlem idiomes diferents. I la tercera, ja començaríem a parlar d'aquelles fan grans, que cal donar-los aquesta autonomia, no?, que demanen, que ells manifesten que la necessiten, i a poc a poc anar introduint una mica la responsabilitat en els fills. Sempre establir límits saludables, però donar-los aquest pas cap a una miqueta la seva pròpia responsabilitat dels seus actes.
Ostres, sí.
Aquesta seria la tercera sessió. I per últim, que, com bé deia l'Anna, cada taller consta de 4 sessions, l'última ja seria, diguéssim, la transició secundària. És a dir, els donem les orientacions per preparar i ajudar els pares a que ajudin els seus fills, a donar-los, doncs, una miqueta eines sobre com gestionar millor el seu temps d'estudi, com intentar evitar l'estrès acadèmic, per preparar-los, tenint en compte tots aquests aspectes, més els emocionals, socials i físics, que ja també van per seu compte.
Clar, és que coincideix tot aquí, no? És a dir, l'evolució física de l'infant, no?, que ja això es va convertint en un preadolescent, en un adolescent, i cap a la pubertat, i això comporta uns canvis físics, però a més això, hi ha canvis acadèmics importantíssims. Una mica se solapa tot, en aquesta edat.
Sí, l'etapa de la preadolescència i adolescència és una etapa com molt complexa en tots els aspectes, socials, emocionals, físics, acadèmics. Llavors, els pares, clar, doncs, és un suport fonamental, i que considerem que és una etapa ja prou complexa, i els pares a vegades no tenen la informació suficient. Aquest taller, un dels objectius principals que tenim és això, no?, empoderar els pares perquè sàpiguen que estan preparats per gestionar aquesta etapa, oferir-los tots els coneixements i suports necessaris perquè se sentin més segurs del seu paper com a educadors i com a progenitors
sí,
i pares.
Sí, sí. Sí. És que a més això, clar, hi ha també moltes, no? hi ha moltes ombres d'informació de cara als pares i les mares i les famílies, i ho acabes traslladant als joves, no? Aquesta por de què passarà, com serà el canvi, i això s'acaba transmetent, que sí, suposo.
Sí, clar, bueno, al final és una por, no?, des de la família, que potser el nen o nena no manifesta, però va escoltant-la o va veient que ja potser per casa van havent converses, i potser és una por apresa, vull dir, no és una por real.
No, exacte, és una por que no, t'ha contaminat.
És una por des de la... Exacte, és una por des de la protecció, també.
Sí, sí, no, i tant. Sí, tant.
Poden protegir, però a vegades doncs, és més resolutiu en aquest sentit empoderar-los que no sobreprotegir.
No, i tant, vegades, i tant.
Potser no...
Tu diràs. I si a més, mira, encara ho complicaré més, que suposo que és un tema que també sortirà en aquest taller d'aquesta franja d'edat, que és la inclusió dels mòbils i les xarxes socials, etc, que també és, en principi, d'aquesta edat també, no?, quan es comença ja els primers contactes, o com a mínim esperem que sigui l'edat mínima per començar els contactes amb els mòbils i les xarxes socials,
Cada vegada més, cada vegada més abans. Però sí que és veritat que, bueno, que s'ha de, el que dèiem, no?, treballar tot aquest límit saludable i alhora que ajudem els pares a promoure l'autonomia i la responsabilitat en els fills, perquè si jo dono un mòbil, per exemple, o una xarxa social on no poso límit, però li estic donant l'autonomia de que s'autogestioni, però no té la responsabilitat si passa alguna cosa. Clar, aquí llavors ens podem entrar com en conflictes que potser es podrien haver evitat si haguéssim fet un bon ús d'aquest mòbil o d'aquesta xarxa social. Llavors, jo sempre dic que s'ha de donar amor i límit, perquè són igual de necessaris.
I tant, sens dubte. Però és veritat, també per sort, ara... Sí que està canviant, però era una mica com la tradició, no?, que quan el nen, nena, feia el pas a l'institut, com que canvia de centre, i segurament en molts casos també ja hi va sol, hi va en grup, el que sigui, ja és la tradició, era la tradició de comprar el mòbil per si passa alguna cosa. Per sort això està canviant, i també sé que la recomanació dels docents i dels professionals sanitaris és justament que no passa res, que encara es pot allargar encara més aquest procés, i que fins ben bé als 16 anys no seria l'edat recomanada de començar ja a tenir contacte amb això,
Sí, de fet hi ha altres països que ho han prohibit, països bastant més llunyers aquí a Europa, però bueno, és veritat que ho han censurat, i bueno, perquè estàvem veient això, que l'efecte era totalment oposat al que pensaven que seria donar un mòbil a un nen o una nena, que era, pues, això, no? Pues en un moment donat, si necessites poder comunicar-te, però s'ha vist que l'ús d'això no era
sinó
que era uns altres super fora de lloc, i llavors s'han començat a restringir una altra vegada l'ús dels mòbils a menors.
Sí
que és veritat que abans, jo ho dic, vull dir, si passa qualsevol cosa, els pares els dic, perquè sé que és una por que a vegades es desperta, és que si li passa alguna cosa, clar, com m'entero jo? I jo sempre dic, t'enteraràs, no et preocupis, vull dir, al final, si passa una cosa greu, tu tampoc podràs fer res.
No, està clar.
A no ser que siguis un professional, pues això, no?, que treballi i t'hi dediquis a les emergències i tal, però les persones que són les encarregades d'atendre en una situació d'emergència arribaran abans que tu.
Seguríssim.
Per treure una mica la pell d'això, no? Si passa alguna cosa, doncs, tranquil·litat, vull dir, tampoc podràs fer gaire cosa si passa realment un accident o el que sigui.
I si a més hi ha una necessitat de comunicació pura i dura, que també es pot entendre, que una família tingui necessitat d'estar connectada amb el seu fill, la tecnologia permet, per exemple, tenir mòbils sense connexió a internet, per exemple, com els que teníem abans nosaltres, que són els típics Nokia, que únicament podem trucar.
Sí.
És a dir, que les males... El sistema existeix,
Sí, exacte. Vull dir que hi ha mil maneres de treballar el tema de l'autonomia, la responsabilitat i els límits amb adolescents, i sense caure en aquestes conductes, pues, poc favorables, per dir-ho així, sobretot pels, pels adolescents.
I tant que sí.
I això seria una miqueta el taller, el primer taller, com deia l'Anna.
Molt bé.
A l'inici, que comença ara la primera tanda, però després passaríem a parlar del segon taller, que està més enfocat als alumnes, bueno, als nens i nenes del P3, de 3 anyets. Doncs aquí canvia totalment la temàtica, perquè passem a les sessions, passem a treballar temes com molt, molt més de l'inici, no? del desenvolupament dels infants. Per exemple, doncs treballaríem sobretot, no?, orientar els pares sobre la importància, quan un nen té 3 anys, la importància de crear un entorn segur a casa i efectiu.
Val.
Perquè aquell nen o nena senti que el seu desenvolupament emocional és un espai on pot sentir-se segur, pot sentir-se lliure, pot sentir-se entès, no és jutjat. Per què? Perquè és molt important als inicis de la infància crear aquest entorn afectiu amb un nivell socioafectiu segur pels nens. Això és una de les primeres sessions que fem. Després passem a parlar d'ajudar els nens a reconèixer i expressar les seves emocions, perquè clar, nosaltres som adults i entenem que és, no?, la tristesa, l'alegria, la por, però un nen de 3 anys no sap ni ficar-li paraules. És a dir, ell sent tristesa, clar, o sent ràbia, sí, però no la reconeix com a tal, és a dir, no sap ni com es diu, ni com funciona aquesta emoció, ni per què apareix. Llavors, també proporcionem una miqueta d'informació als pares perquè ajudin els seus fills a reconèixer i expressar les seves emocions. I a més, a part d'això, si jo reconec i expresso que estic alegre, doncs potser això també m'ajuda a fomentar les meves habilitats socials.
Clar.
Doncs com comunicar-me, com enfrontar-me si he de tenir al col·le, no? Pues he de parlar sobre què hem fet al cap de setmana amb la família, el que sigui. Llavors els ajudem una miqueta això, a reconèixer aquestes emocions, a poder expressar-les i a fomentar les habilitats socials bàsiques, perquè en 3 anys lo bàsic ja és molt, començar per això.
No, i tenia més, també, quan parlem d'emocions, que a vegades és la gran mancança, ho diem en moltes ocasions, no? A reconèixer les emocions, reconèixer-les, per sort, avui en dia es treballen de forma més inicial i això és positiu.
Imagina't, no?, si des de ben petit, ja amb 3 anys, t'ha diuen, mira, doncs és normal que siguis trist, és una emoció totalment natural, és necessària, té aquesta funció, estàs trist perquè ha passat això i això altre. Doncs potser tu també, de cara més endavant, punt número 1, acceptes que t'estàs sentint així, 2, ho pots reconèixer, i punt número 3, pots expressar-ho, i aquelles habilitats socials de les que parlàvem, doncs explicar a algú, mira, jo avui em sento així perquè m'ha passat això, tal, és una cosa totalment natural. Llavors és com una manera també de desenvolupar aquest raonament, aquesta emoció i aquesta habilitat social.
Fantàstic.
I això des de ben petit, si ens ho ensenyen, ens fan un favor.
I tant, com abans no? aprenguem a reconèixer les emocions, més fàcil serà tot, sens dubte, sens dubte.
Sí, perquè clar, i perquè abans ho pots reconduir.
Clar, per això. Sí. Molt bé.
També els ajudem una miqueta a establir aquestes rutines, perquè els nens, sobretot tan petites, necessiten rutines diàries.
Sí.
Són super, en aquesta etapa primerenca, són super necessàries. De fet, s'ha demostrat que milloren el desenvolupament si els nens treballen amb rutines. I a poc a poc també anem donant petites estratègies pel que fa a l'autonomia, però no l'autonomia de l'adolescent, sinó l'autonomia d'un nen de 3 anys. Doncs pot ser en relació, per exemple, a activitats diàries com el joc o la higiene o l'alimentació, per exemple. Vull dir, l'autonomia que té un nen de 12 no és la mateixa que treballaríem amb aquest grup, per exemple. Treballaríem més bé relacionat, doncs, per exemple, amb la higiene, no? Pues, començar a aprendre en el vàter, a rentar-se les mans, a cosetes d'aquestes que fomenten també l'autonomia, però proporcionalment a l'edat que estem treballant amb els pares. I per últim, ficaríem algunes petites píndoles en aquesta sessió de P3 sobre la comunicació. Un llenguatge superadaptat, és a dir, adaptat a la seva edat, però que també comencin a entendre que és la comunicació assertiva i que fomenti el vincle efectiu amb la família.
Molt bé.
Aquest seria el segon taller.
Va, que serà el març, eh? Recordem les dates.
Sí.
A partir del 28, oi? Sí.
28 de març. Fantàstic. I ens quedarà ja un darrer taller que tractarà l'altra franja d'edat o l'altre canvi educatiu important.
Correcte.
Que és el pas cap a mitjans, no? Em sembla que l'escola es coneix com a mitjans, el cicle mitjà.
Sí, passem al cicle, diguéssim, superior, més o menys, sí, i són els tres últims cursos de primària, i aquí el que, bueno, comença el 9 de maig, si no m'equivoco, Anna.
Sí, 9 de maig.
9
sí.
de maig, molt
sí,
bé.
Sí, 9 de maig. I aquest seria l'últim taller, enfocat a les famílies de nens i nenes de 6 anys. I aquí parlaríem una miqueta també d'afavorir l'adaptació escolar, és a dir, doncs, si encara, per exemple, hi ha algun tipus de mancança, ajudar els pares a comprendre aquestes necessitats dels seus fills i afavorir una bona adaptació, si és que no, si és que encara no hi és, eh? Vull dir, si hi ha aquesta necessitat. També parlaríem una miqueta de com ajudar els seus fills a gestionar les emocions, perquè aquí suposa que ja són capaços de reconèixer, doncs, per exemple, la ràbia, la frustració, l'alegria, la tristesa, i fomentar una miqueta l'autocontrol, perquè un cop ja la reconeixem, hem d'aprendre a autogestionar aquestes emocions. Uh-huh. Perquè a vegades passa que això, quan tenen 6, 7, 8 anys, senten l'emoció però no la saben controlar.
Clar.
I els desborda. I llavors, doncs, si tenen una por que els està desbordant, si això els paralitza i no els permet fer segons quines activitats a l'escola, coses d'aquestes que, bueno, ja un cop reconeixem les emocions, hem d'aprendre també a controlar-les.
Clar.
I a que no ens paralitzin. Això també ho treballaríem en el taller de pares de primera primària. I també treballaríem com donar una mica estratègies als pares perquè puguin ajudar els seus fills a sentir-se segurs i motivats en el seu aprenentatge i relacions socials. Perquè una de les coses, bueno, un dels principis més bàsics per mi a l'escola és que els alumnes estiguin motivats. Perquè si perden l'interès o si no es senten connectats, doncs jo, per exemple, faig una activitat però aquesta activitat no connecta, potser que després puc sortir de l'escola i explicar-li a no sé qui, a la meva tieta o a la meva àvia o al meu pare, que mira, doncs he fet aquesta ciutat perquè tal, doncs, bueno, és com que van perdent una miqueta de motivació i no podem perdre tan petitet. Llavors els ajudaríem sobretot a fomentar l'automotivació i l'autoconfiança en els alumnes de primera primària. També els ajudaríem a crear unes rutines, perquè això, si ho comencen a primera primària, per exemple, no?, amb l'etapa que fa a primera primària, és una cosa que ja guanyen de cara a l'adolescència, perquè si aquestes rutines d'estudi i aquestes tasques de casa, per exemple, ja estan integrades des dels 6 anys, quan arribem als 12, doncs potser simplement és reforçar, no és començar de zero. I en aquest sentit, bueno, doncs ens ajudem a crear aquestes rutines i hàbits saludables d'aprenentatge.
Bé.
I per últim, com sempre, la comunicació, que és la base, també.
Molt bé.
Doncs intentarem ajudar-los a reforçar una comunicació, però aquest cop no tant enfocada entre els nens i els pares, sinó que també entre l'escola i la família. Per què? Perquè al final, si hi ha una comunicació activa i constructiva entre els pares i els mestres, millora encara més el desenvolupament
Clar.
acadèmic dels nens. Perquè si tu estàs en constant comunicació, no dic cada setmana ni cada mes, però si tu tens una comunicació activa amb el mestre dels teus fills, doncs pots tenir més informació de cara a millorar el seu seguiment i veure si hi ha alguna mancança o si hi ha una cosa que se li dona superbé potenciar-la, el que sigui. Llavors aquí reforcem més la comunicació escola-família, que no tant família-nen, pares-nen.
Val, està
perquè,
bé, sí,
bueno,
sí, sí.
El mestre té un paper molt important a primera primària, en aquest sentit. I els objectius generals seria una miqueta això, no? Empoderar els pares, donar-los aquest suport a l'hora de gestionar, doncs, si hi ha algun tipus de conflicte, perquè ells també, els tallers, vull dir, no només parlem nosaltres, que sí, però no. Si hi ha alguna situació o algun pare o família vol expressar una situació personal, que en aquell moment li estic buixant moltíssim, també podem com utilitzar aquell exemple i donar una part de teoria en funció d'aquella situació. És a dir, si hi ha una família que presenta un conflicte i està justament dintre del marc teòric, doncs fins i tot podem agafar-lo d'exemple i resoldre aquest problema de manera constructiva. I seria una miqueta això, fomentar una educació emocional saludable, guiar-lo sobretot amb les etapes de la primera infància, segona i pre i adolescència, i empoderar-los.
Fantàstic. Perquè, escolta'm, poc o molt, tots els pares i mares ho estem fent bé, no?
I tant.
Eh que sí? Sí, tant. Home, hi ha casos que no entrarem. No, fora conyes. Però en principi és el que passa, és la feina de ser pares i mares, no? En principi que sempre penses que ho fas malament, que no va bé, que no ho fas bé, però en el fons ho estàs fent bé, no?
Bueno, perquè jo crec que tots fem el que podem, no? Clar. Una vegada fem el que podem, doncs ja està bé.
Sí, sí, sí.
Ningú té un manual on t'han explicat què has de fer davant de cada situació. Llavors, això és com un, diguéssim, un suport per oferir eines, informació, sí, sí, coneixement des d'una perspectiva professional, però que jo no aniré a ningú a dir-li això no ho has fet
no,
molt menys, perquè,
sí, sí, sí,
perquè tothom fa el que pot, sí, i està bé.
Sí, sí, sí.
I està superbé.
Correcte, està claríssim. A més, tot encaminat em fa l'efecte, no?, que també un dels objectius finals o un dels objectius vitals en general i cada vegada pren més força. Parlàvem de les emocions, del reconeixement de les emocions, però això ha de desembocar cap a un benestar emocional.
Sí, perquè, bueno, jo penso, quan jo veig els adults, penso que tots tenim un nen dins nostre.
I tant.
Tot i que siguem persones adultes físicament i a nivell madurativo, però tots hem viscut una infància i si aquesta infància ens han donat aquests coneixements i aquest, pues, el que parlàvem, aquesta gestió emocional i aquesta infància ens ha potenciat tot això, quan siguem adults, potser davant de certes situacions, la nostra gestió és diferent,
sí,
que si no hem tingut aquestes habilitats des de petit. Doncs jo crec que el benestar emocional, és a dir, és cada vegada més important, perquè s'està veient que té un eix super directe amb l'impacte que jo faig en el meu dia a dia.
Uh-huh.
I si des de ben petit jo començo a aprendre com gestionar això, és que de cara a quan sigui adult tindré moltes més habilitats davant d'equips, situacions. Doncs la clau per mi és començar, pues, això, no?, des de ben petitet, i sobretot amb els pares, perquè al final els nens aprenen per imitació.
Uh-huh.
I si tu veus els teus pares des de ben petit que gestionen les coses d'una manera i això tu ho acabes imitant, imagina't, no?, si els teus pares saben gestionar això de manera constructiva o amb una comunicació activa o amb estratègies que m'ajuden a gestionar les emocions, doncs jo això també ho faré després, perquè ho hauré après.
Clar, clar, clar.
Els meus pares.
Sí, sí, l'efecte mirall.
Totalment, sí, sí. Bueno, sí,
sí,
és que
és
així,
les neurones mirall, correcte. Que bé, o sigui, interessant, com de la base i el replanteig, no?, d'unes sessions de formació o d'enriquiment que deia l'Anna, podem desenvolupar totes aquestes qüestions que passen això des de l'emoció, des dels canvis, des de la pubertat. És que és, clar, quan parlem de l'educació dels més joves i dels més petits, és que, clar, tot hi té a veure, tot hi té a veure. Cristina,
sí,
gràcies. Sí. Cristina, moltíssimes gràcies per explicar-ho. Que vagin molt bé aquestes sessions. Tu te l'encarregaràs personalment d'impartir-ho, això, sí?
Sí, bueno, aquí al Vendrell, a l'àrea bàsica de salut, som tres psicòlogues.
Uh-huh.
Tant pot ser que hi vagi jo o una de les altres companyes, però el que és el material i tot ho hem construït nosaltres.
Fantàstic.
I les tres ho dominem.
Que bé.
Pot ser que hi sigui jo o pot ser que siguin les altres dues companyes.
Molt bé.
I no sé si em faltava dir-ho, serà el centre cívic de l'estació, no, no sé si la nou ha dit, de 9:30 a 10:30.
Val, 9:30.
I les places són limitades, això sí, és gratuït, és un servei totalment gratuït, i hi ha places limitades,
uh-huh,
això sí.
Ah, i les inscripcions, recordeu-ho, com s'han de fer?
Les inscripcions les podeu fer a través del blog del Pla d'Entorn.
Uh-huh.
Hi ha un enllaç directe a la inscripció.
Val.
I, si no, a través d'això d'informació directa al Pla d'Entorn.
Val.
ja podríem fer la inscripció també. Va, com diu la Cristina, la, com és una inscripció gratuïta, doncs bueno, anirem acceptant inscripcions
per ordre d'arribada.
Per ordre d'arribada,
està clar, sí. Molt bé. Doncs que la gent s'animi i que hi participi, perquè com hem pogut escoltar, tots són beneficis, sí, és a dir, a l'hora d'informació i de formació, i digue-li com vulguis, i d'enriquiment, sobretot de cara als fills i filles, doncs mai, mai se sap prou. Cristina, gràcies, de veritat, que vagi molt bé.
A vosaltres. Fins, moltes gràcies.
Fins ben aviat. Gràcies. Adéu.
Adéu, adéu.
Molt bé, Anna, doncs una secció més.
Una secció. Una cosa superxula.
Exacte, molt bona informació, molt recomanable.
Sí, sí, i tant.
Gràcies, fins molt a propera.
Bé. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
Belén Alcón, directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Vegueria del Penedès, benvinguda, benvinguda a casa seva. Gràcies. A la televisió del Vendrell.
Gràcies per això de la casa, i molt contenta d'estar aquí.
100 dies ja ostentant aquest càrrec, com ha viscut aquest període?
Doncs amb respecte i amb responsabilitat. La primera cosa que se'm va ocórrer allò quan m'ho van proposar, vaig veure que això és una feina molt envergadura. I clar, vaig agrair la confiança quan em van trucar per dir si volia ser la directora dels Serveis Territorials. És una manera també de posar tota la meva experiència al servei de l'educació, que és el que m'he dedicat tota la vida.
Experiència com a docent, a la direcció, sí. Experiència com a regidora,
sí.
Tot això és un aval.
Això suma. Això suma perquè ara, jo dic que soc regidora de molts pobles i directora de molts centres, i com a docent entenc el personal. Penso, d'acord amb molta gent, que els docents són els últims que s'escolten. En tot aquest debat de l'educació s'ha parlat amb molta gent i els docents no se'ls escolta. I vaig fer un plenari dient que jo era docent, i a més ho seré tota la vida, i que escoltaria els professors. I quan demanen hora per parlar amb mi, una direcció que té un problema, de seguida la tenen. I entenc a les AFES, entenc a les direccions, però el professorat també, i una mica tothom.
Comenta que és regidora
de molts
pobles, concretament 72 municipis.
Més o menys.
72 municipis. Per dir-ho d'alguna manera, evidentment tots aquests municipis tenen els seus regidors,
sí,
i regidores,
sí.
Però la responsabilitat que recau en els serveis territorials és 72 municipis, 360 centres, la gestió d'aquests centres de 6.200 i 75.000 alumnes.
Aproximadament, sí.
Són xifres estratosfèriques.
Sí. Però es va fent, perquè tothom té la seva direcció, el seu ajuntament, i nosaltres estem... doncs com el paraigües, no? I anem fent per les necessitats que hi ha.
Quines són les principals necessitats detectades en aquests 100 primers dies al capdavant de la direcció?
A veure, hi ha unes necessitats que són a nivell de Catalunya, no? Que és la FP, i les places d'FP. Sabem que han quedat molts alumnes sense poder entrar en un cicle, i ara mateix estem treballant per ampliar l'oferta i les places, i hem calculat que hi haurà unes 7.000 places més que l'any passat. Això ho vam fer una reunió ahir i hem calculat això. Aquesta és una necessitat, perquè hi ha moltes necessitats d'obres, de construcció de centres i de manteniment de centres. Que el manteniment de primàries de l'Ajuntament, de secundària del departament, però en general s'han d'ampliar, s'han d'arreglar menjadors, s'han d'arreglar cuines... Hi ha molta feina d'aquesta, també.
És allò que se'n diu apagar focs primer?
Clar, primer doncs, ens ha patat Igualada, això ho ha vist tothom a la tele. Doncs bé, tenen unes instal·lacions de calefacció molt antigues, i més soterrades, i tenen fuites. I llavors hem hagut de fer una intervenció ràpida. Ja en van fer una l'any passat, i van haver de comprar calefactors. I aquest any 20 calefactors més, però ja hem arreglat una ala. Hi ha tres ales a l'institut i n'hi ha una d'arreglada, però en falten dues, i per aquestes dues hem d'esperar l'estiu per aixecar-ho tot i fer les obres. Clar, fet això, doncs ja tens uns diners que se'n van cap aquí, i hi ha un altre que no se li pot fer llavors.
Més enllà de les intervencions d'urgència, que evidentment s'han d'atendre, quins serien els principals projectes que té el departament a la vista i que afectin el Baix Penedès?
A veure, aquí ara, si és el
Baix Penedès o més enllà, si hi ha,
si
també
no,
a la vegueria.
Al Baix Penedès hi ha una sèrie d'escoles que ja ens han demanat que hi anem. Amb algunes ja hi hem anat, hi he anat a la Bisbal, per exemple, ahir em vaig reunir amb l'alcalde de Sant Oliva, avui m'he reunit amb el de Calafell, després ja toca el d'Igualada. M'he reunit amb molts alcaldes i regidors perquè tenim les taules de planificació local, i llavors van venint, 17 taules tenim, que són els municipis que venen, es reuneixen amb nosaltres i planifiquem el curs que ve. És una regidoria o una conselleria que t'ha d'agradar molt, o has de ser del gremi, per dir, vai a fer-ho, no? Perquè no llueix. Però farem coses i intentarem que llueixi.
Però estarà d'acord amb mi que construir un edifici amb condicions, que l'alumnat no estigui en barracons, que no estigui en unes aules prefabricades, això sí que ve, i això ho reclama la ciutadania. I
sí, i ens agradaria, ho vaig dir al plenari de direccions, m'agradaria tenir la vareta màgica per dir, tens aquest problema, te l'arreglo, perquè cada dia ens venen amb algun problema, o hauries de venir a veure el centre, i vas i penses, mare meva, i tinc una tècnica, bueno, un arquitecte que va anar a veure una escola que diu, no hi ha goteres, hi ha catarates, i em va dir, diu, és que ara he vist la sort que tinc de l'escola que van els meus fills, perquè hi ha escoles que s'aguanten, que fa anys que s'han d'arreglar, però sempre queden allà al darrere, no? I normalment són municipis petits.
Imaginem que aquests focs s'apaguen, que aquestes intervencions d'urgència estan fetes i que hi ha el pressupost suficient. A partir d'aquí, quin seria, en un món ideal, quin seria el proper pas? És a dir, si s'hagués d'establir un ordre de prioritats per construir edificis definitius, l'1, el 2 i el 3, com ho establiria el departament?
Ara mateix, suposant que hem arreglat, i
suposant,
hem de construir, no hem fet res. Nosaltres tenim potser tres prioritats així a la zona. Una és Cubelles, hi ha un institut, el Vinyes Verdes, que fa 13 anys que estan en barracons, però també és veritat que l'Ajuntament no ha cedit el terreny fins fa un any o dos. Però bueno, aquest és un. Després hi ha Cunit, que l'institut està a tope i se n'ha de fer un altre. I el tercer podria ser l'Institut Escola de Coma-ruga, que també s'ha de fer. Aquest any hi posem barracons, però anem a construir l'edifici. Aquests són els tres prioritaris. Després n'hi ha molts, perquè clar, et venen tots els pobles a dir-te, hauríem de fer un institut nou, hauríem de fer una escola nova. Pocs pobles et diuen que estan bé. Sí que n'hi ha, N'hi ha que en tenen, jo què sé, quatre escoles, però sempre es demana una mica més, no? Inclús hi ha municipis que parlen de la seva emergència educativa i no la tenen, però ells els hi sembla. També està bé veure diferents territoris. El Baix Penedès ha estat sempre una mica el més abandonat, perquè som de Tarragona a la cua i Barcelona és que ja no som ni de Barcelona. Llavors, per molta gent que vingui de Barcelona, nosaltres no depeníem d'ells, no? I a l'haver fet la vegueria, doncs està molt bé, perquè ara som una mica autònoms. I bueno, en el moment que tinguem més pressupost, doncs podem... I clar, estem al Vendrell, la seu està al Vendrell, i tothom ha de venir a Vendrell i ens han de posar en contacte amb nosaltres, i nosaltres des d'aquí veiem molt el Baix Penedès. Clar, jo és el primer que veig, i el Baix Penedès és la meva comarca, i veig com estan, i també en molts llocs ho he dit, no ens queixem. És a dir, el Baix Penedès no ens queixem, a costat d'altres, no? Hi ha comarques de les quatre o municipis que es queixen molt, i a vegades tu mires i penses, doncs
no, no, tan, no,
heu vist
no hi ha
el Baix Penedès. No.
ara que estem centrats parlant del Baix Penedès i del Vendrell concretament, m'agradaria abordar una altra de les prioritats que marca els serveis territorials, que parlàvem de la formació professional. S'està produint un canvi important a l'Institut Andreu Nin, aquesta transformació que s'estan retirant els estudis de l'ESO per donar pas, per deixar espais pels cicles formatius. Veurem nous cicles, veurem una ampliació de places. En què s'ha de convertir l'Institut Andreu Nin?
Sí, l'Institut Andreu Nin s'ha de convertir en un institut de formació professional, que fa gràcia que ja ho era. I quan parlem dels que ja portem molts anys, no? Dius, mira, hem fet tots els anys de la LOCSE i ara torna. Hi ha una demanda molt alta de formació professional, des de cicles bàsics fins a cicles de grau superior. I la legislatura anterior van començar aquest projecte de treure l'ESO de l'Andreu Nin i anar-lo deixant com un centre d'FP. Ara hi ha una proposta sobre la taula, al departament ens han demanat que fem una proposta de cicles i ahir la vam portar. I llavors hi ha diferents, hi ha la branca sanitària, hi ha les d'automoció.
Quins cicles es potencien? O sigui, el que se'ns comentava des de la direcció de l'Institut Andreu Nin, just a començar aquest curs passat, era que s'havia de fer, evidentment, un estudi de mercat de quina és la demanda laboral per fer adaptar l'oferta formativa a aquesta demanda.
Clar, és que depèn també de cada comarca o cada municipi quines empreses té.
Clar.
O quina oferta hi ha, no? Aquí és molt interessant desplegar les FPs relacionades amb sanitat, que anirien relacionades amb l'hospital. I aquesta és una. Després hem de mirar que Calafell, per exemple, i Vendrell no ens aixafem, perquè posar el mateix a un lloc o a un altre, tothom voldria, doncs, informàtica. Mm. Bueno, però és que si a Calafell hi ha una oferta molt àmplia d'informàtica, potser allà ampliem el número de places i la informàtica que es faci allí. Mm-hmm. I aquí faríem, doncs, per exemple, una de les branques és la branca sanitària. L'altra és automoció.
Clar.
Que lligada amb l'IDIADA, la setmana passada ens vam reunir amb la cap de recursos humans i amb una enginyera d'IDIADA per parlar de quins cicles es poden oferir. Ara, per exemple, doncs es veu que comença a entrar les investigacions o els estudis de l'automòbil amb hidrogen. Jo vaig riure perquè dic, el meu encara va amb gasolina i ja parlem d'hidrogen, no? I llavors, clar, tot aquest desenvolupament, doncs si l'alumnat del Vendrell hi té interès, que estaria molt bé perquè la majoria acaben treballant a IDIADA i si no acaben trobant feina, no? Doncs l'automoció és una de les famílies que també la despleguem, o està desplegada però l'augmentem.
I s'hauria de crear un cicle específic? Existeix un cicle que
existeix,
que casaria amb aquesta demanda d'IDIADA?
És que no
que l'automoció sí, cicles, ja s'està impartint, però tan específic?
Sí, perquè li poses un títol dels que ja existeixen i l'adaptes. Sí, això ho vam mirar, perquè un no es pot inventar un cicle. Mira, volem fer un cicle, per exemple, a Piera, volen fer un cicle relacionat amb el paper, perquè ells tenen els molins paperers i això. Vale, però no existeix un cicle de paper, existeix un cicle químic. I, clar, però química està igualada. Llavors, hem de mirar com ho fem perquè Piera pugui oferir un cicle que et porti un títol de química, però que realment es dediqui aquesta química al paper. I mirar també si les empreses estan disposades a tenir gent en pràctiques, i això té un futur. Per nosaltres, endavant, i el tinc al cap, perquè és un tema que l'he d'acabar abans del 31 d'aquest mes. A veure si l'oferim aquest any, d'acord amb l'Ajuntament, que és el que ens ho demana, o esperem a l'any que ve, perquè també no cal córrer. Ara hem de córrer en l'oferta de places, no? Aquest any ens hem trobat, aquí Vendrell mateix hi havia un munt d'alumnes sense plaça a FP. Llavors, ara hem de córrer per crear aquestes places, ja et dic, unes 7.000. Potser no tothom entrarà, però hem de garantir el grau mig pràcticament a tothom. Això és norma de la consellera, no? Un cop tinguem això i ens haguem situat bé, comencem a parlar de l'any que ve. Ja estem al gener. Doncs va, ara estem planificant el curs 25-26. Doncs el 26-27, què més podem fer d'FP, no? I l'Andreu Nin és un dels centres que ha d'ampliar sí o sí l'oferta, perquè té uns grups d'ESO que aniran marxant. Llavors és per posar-hi l'FP. I si cal, amb altres centres del mateix municipi. L'Institut Baix Penedès vam mirar si podíem posar algun cicle relacionat amb les arts escèniques. Però aquests cicles els fan escoles de teatre, i aquests són més difícils. De moment el Baix Penedès es queda en batxillerat.
Parlem d'inclusió. Sabem que el departament té molt clar que les escoles siguin completament inclusives, que els centres d'educació especial, sí que aquí al Baix Penedès, al Vendrell, en tenim un de referència, però l'objectiu és que l'alumnat vagi escolaritzant-se a l'escola ordinària.
Sí.
Com es treballa això des dels serveis territorials?
A veure, això necessita una inversió molt gran, perquè tenim, aviam, com parlem d'inclusió, podem parlar de dislèxia, això no és cap problema, de discalcúlia, això no, ni determinades al·lèrgies, ni determinats trastorns que estan els alumnes integrats a l'aula. Un alumne Asperger va a una classe ordinària i a més té contacte amb els companys, i els companys s'adapten també a conèixer-lo. Però clar, estem parlant de incorporar a les aules trastorns molt greus, físics i psicològics. I, per exemple, al Garraf no hi ha cap escola d'educació especial, i ara s'ha fet un programa pilot que se li diu CIA+, que són els centres ordinaris, tenim CIA, i allà hem fet la CIA+. I l'altre dia vam anar a un institut de Vilanova, la directora general d'Educació Inclusiva i una directora general de Salut. Salut ha de veure el que passa, perquè nosaltres, els docents, hi ha coses que no les sabem fer.
Clar.
I a vegades també s'ha de respectar el que diu, jo no ho vull fer, perquè no som enfermers. Una persona que ha estudiat economia o matemàtiques o història no és enfermer, precisament perquè potser li fa una mica d'angúnia fer determinades coses.
Sí, llavors, sí, està clar.
Quan a un docent li cau un alumne i es fa mal, correm tots. Però, és clar, estem parlant de botons gàstrics, estem parlant de trastorns molt complicats, de canviar bolquers a alumnes de l'ESO. Clar, i això algú pot dir, escolta, jo em fa molt de respecte. I té tot el dret, no? I, a més, aquest alumne necessita que algú l'acompanyi. Tenim alumnes que necessiten acompanyament tot el dia, perquè tenen un trastorn que no paren quiets. N'hi ha que mosseguen, n'hi ha que peguen. Llavors necessitem...
Falten vetlladors?
Falten.
Seria la solució,
sí.
o no, totalment?
No, el vetllador no. El vetllador és una solució a un alumne que li costa, que té una dificultat de moure's. Totes les escoles o instituts hem tingut alumnes amb cadira de rodes que tenen una dificultat de mobilitat. El vetllador l'acompanya, li obre el llibre, li posa l'ordinador, li recull la cartera. Això és un vetllador. Si li ha d'acostar no sé què, li dona. Això és un vetllador. Ara, un alumne amb un botó gàstric gairebé necessita una infermera. Després tenim els alumnes amb diabetis. Els grans es punxen sols. Però clar, què passa amb un alumne de primària? Doncs un alumne de primària necessitaria pràcticament una infermera. I l'Ajuntament de Sitges ha presentat una moció al Parlament demanant una infermera per centre. Clar, els de Direcció General de Salut em diuen, no en tenim, clar que no. No pot ser això, però hem de buscar la solució perquè aquests alumnes amb diabetis tinguin una atenció. Com és això? Una infermera de guàrdia que faci tots els centres d'un municipi? Potser sí. Quin alumnat amb diabetis tenim en un municipi per tenir-los controlats i que hi hagi? Per això estem començant. La idea és aquesta, però és una inversió molt gran, molt gran.
Ja anem acabant, però sí que m'agradaria no deixar sobre la taula una qüestió que ens afecta especialment al Baix Penedès i al Garraf. Són comarques que no paren de créixer demogràficament. Sí. La natalitat va a la baixa, a primària ja s'està notant, a infantil encara més, però aquí hi ha la matrícula viva i aquí no para de venir alumnat. Una mica com es gestiona això, com es viu?
A veure, nosaltres tenim el planificador, el departament, el nostre servei territorial, hi ha els planificadors i aquests ho compten tot. I ahir mateix vam fer una reunió a Barcelona. És veritat, la natalitat ha baixat. Mira, m'ho vaig apuntar. Han baixat 2.631 alumnes d'I3 i 4.666 de l'ESO. Només a Vilanova i la Geltrú, que tenen 70.000 habitants, a I3, aquest curs que ve, hi haurà 76 nens menys, o 73. A Sitges, 24. És a dir, hi ha municipis que la natalitat ha baixat. No és que hagi baixat la natalitat, és que alumnes nascuts fa 3 anys, ja n'hi ha menys, no? I a l'ESO passa el mateix. L'any que ve Sitges tanca dos grups d'ESO. I està arribant. A nosaltres el Vendrell ens arriba d'aquí dos anys. És a dir, hi ha una caiguda en picat. Ara bé, durant el curs va arribant gent. Llavors el planificador el que fa, això m'ho van explicar i és molt curiós, l'alumnat que acaba sisè es mira quants alumnes hi ha i es resten, o se sumen, depèn de l'operació, amb els que van entrar quan eren I3. I la diferència és la matrícula viva. Llavors, tenim els percentatges de matrícula viva, està tot comptat. O sigui, no hi ha gaires sorpreses. Llavors, el Vendrell, com Vilanova, com Sitges, com Sant Pere de Ribes, o Olèrdola, o sigui, ja va cap a dintre, la segona residència s'està convertint en la primera. El que passa que no tothom ve ni amb nens d'I3, ni amb nens tots de quart d'ESO o de segon de primària, no? Però tot això està contemplat. Per tant, quan ara fem l'Institut Escola de Coma-rugues, perquè veiem que la tendència va cap allí. En canvi, al nucli del Vendrell no hi ha aquest creixement, al revés. D'aquí dos anys, els que ara estan a quart, hi ha una baixada important. Just avui la miràvem. Hi ha una baixada important que els instituts es podran barallar a veure a qui vol els grups, perquè baixaran. Però aquestes aules s'ompliran d'una altra cosa. O sigui que
de feina n'hi ha,
de cicles, el que sigui.
N'estem segurs, sí. Els espais sempre són necessaris,
sí, sí, sí,
i a més
sí.
A més faran
si no desdoblar.
Exacte, que es pugui treballar més còmodament.
Sí, sí, i això va en benefici de l'alumnat.
Belén Alcón, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ho hem de deixar aquí, se'ns esgota el temps, però molt contents d'haver-la tingut al nostre plató
i
un cop més.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, a reveure.
Gràcies.
Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
Safareig al mercat i a l'oficina era el tema preferit, perquè no ens van dir res, perquè no van venir a avisar-nos. Ho deien però callaven, ho sabien, ho amagaven, i ningú no va atrevir-se a revelar-nos el secret. Va sortir el Telenotícia, havien ser aquells dies que jo estava de viatge de negocis, que s'allargaven cada nit. Va ser portada de revistes,
però crec que va ser l'època que estava traficada amb les actors per fer més digeribles les tortures. I aprofitant que tu feies negocis cada nit, vaig buscar-me un nou comptable que em pogués treure profit.
Potser ho hauríem d'haver vist, érem els únics que no ho veien. Van fer un congrés mundial amb ressò internacional i van parlar només del tema. I per què no ens van dir res? Perquè ningú no va advertir-nos. El president dels Estats Units, on a la Xina i al Japó, van fer saber-ho a tothom per televisió. I em penso que tothom ho veia. Van fer arribar un senyal a l'estació internacional amb la notícia sideral.
Per què no ens van dir res?
Per què no ens van dir res?
Per què no van venir a avisar-nos?
Si tant a Mar com a Plutó i alguna zona d'Orió no es parlava de res més, era el centre d'atenció i gravitació. Fins i tot en van fer un podcast,
però no vaig poder escoltar-lo perquè estava treballant fins a les tantes.
Cada nit a l'oficina,
quina rutina més divina,
va ser diàleg tot arreu.
pensar que em donés una aspirina. Potser hauríem d'haver vist. Érem els únics que no ho veiem. Hauria estat un bon detall. Fot un gest de cortesia al capdavant. I en lloc de contemplar morbosament que ens estressava, el que ens hagués fet veure que de fet no ens estimàvem. Hauria estat s'hagués fet veure que de fet no ens estimava, no ens estimava. Potser ho hauríem d'haver vist que no ens estimava.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La inflació interanual a Espanya ha repuntat dues dècimes al gener fins al 3% per l'augment dels preus dels carburants en línia també amb la pujada del petroli i en menor mesura amb l'electricitat. Segons les dades avançades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, entre els elements que han influït els preus a la baixa destaca sobretot la reducció de les activitats d'oci i cultura. Així doncs, l'IPC acumula 4 mesos consecutius d'increments després de tancar l'any 2024 al 2,8%. La taxa anual de la inflació subjacent, que en aquest cas elimina els valors més volàtils, com ara l'energia i els productes alimentaris, ha caigut dues dècimes fins al 2,4%. I en clau política, el Parlament ha derogat les sancions als ajuntaments per incompliments del decret de sequera i ha salvat la pròrroga dels pressupostos, fent ús dels que els socis d'investidura han qualificat com a geometria variable, volíem dir, en la recerca de suports, tant a la dreta com a l'esquerra. La cambra també ha aprovat la llei que reverteix els beneficis fiscals al Hard Rock, tornant al 55% el tipus impositiu al joc. Pel que fa al nou règim sancionador per controlar que no hi hagi abusos immobiliaris als joguers, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a incorporar més inspectors. Després de reconèixer que en falten sobre això, n'ha parlat el portaveu dels agents de la propietat immobiliària, Carles Sala, que ha considerat desproporcionades les sancions previstes i considera que es giraran en contra dels petits propietaris.
Que, a més d'acollir unes multes amb unes quanties que són absolutament desproporcionades, doncs abans la Generalitat, les administracions, fins i tot l'administració judicial, no es posessin d'acord amb tota una sèrie de conceptes i que, per tant, doncs, al final introduïm un element més de risc que fa que el petit propietari s'espanti i que, doncs, al final, doncs, a vegades aquests habitatges surtin a la venda.
A banda i també en política, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Panec, ha assegurat que garantirà les competències de la Generalitat en la negociació amb el govern espanyol sobre el bitllet únic estatal del transport públic. Tot plegat quan a partir d'avui torna la gratuïtat dels títols de transport de Renfe per a usuaris habituals i els bitllets de tren avant cauen també a meitat de preu un cop s'han desbloquejat les mesures socials del decret òmnibus amb el pacte entre el PSOE i Junts. I avui entra en vigor la doble autenticació per entrar a l'aplicació de La Meva Salut. Això implica que quan entrem a l'espai personal per demanar cita al metge o bé altres qüestions, caldrà afegir un codi SMS a banda també d'introduir la contrasenya habitual, tot plegant després dels errors de seguretat detectats ara fa uns mesos amb robatoris de credencials.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Thank you.
Molt sovint parlem o coneixem els trastorns de l'espectre autista amb el focus posat potser amb l'edat més infantil, amb els nens i nenes. Però bé, amb la importància que això té, per suposat. Però a vegades no acabem de conèixer com es viu aquesta condició també en persones més adultes. En molts casos, en infants i en adults, el diagnòstic arriba tard i sempre després d'un periple per centres i especialistes. I això és més freqüent potser encara quan ha estat de la condició d'Asperger. Però això avui a la Calaixera volem parlar àmpliament d'aquesta condició amb dues entitats. Bé, amb representants de dues entitats que són referència a la demarcació i també a la comarca i, per suposat, també al municipi. Ens referim a l'entitat Avancem Junts, amb l'Anna Trilles. Anna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va això?
Molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos, de veritat.
A vosaltres.
I també qui t'hi acompanya des de l'entitat Aspercamp, la Laura Recha. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
Doncs el mateix, gràcies i benvinguda. Per conèixer, bé, d'una condició crec que és importantíssim, com tot, la vida, però quan parlem de certs aspectes, com més informació millor, quan més coneixement millor, quan més conscienciació millor. I esteu d'acord, no, amb això?
Totalment.
A vegades em passa, i ho seré molt, molt sincer, i em passa amb això, que no vull errar les paraules, no vull entrar en tòpics, no vull entrar en males apreciacions, així que m'ajudareu, o em disculpeu, o em corregiu si arribem al cas.
Sí, sí, d'acord? ho farem, Anna? Cap problema.
Per exemple, això, hem de parlar de condició. No estem parlant ni una malaltia, ni un trastorn, sinó estem parlant d'una condició.
Sí, parlant d'una condició neurobiològica al cervell, no? Que sobretot en el cas de l'Asperger i en tot l'espectre, són alteracions sociocomunicatives i hi ha unes dificultats en situacions socials, en comprendre els estats mentals dels altres, no? Les conductes no verbals també costen molt d'entendre, les expressions facials, tot això els fa vulnerables, no? Abusos i manipulacions, no? Costa comprendre i interpretar les intencions de l'altra gent i, bueno, aquestes dificultats fan que sovint de cara als altres, no? Pues puguin tenir comportaments inadequats. I en el cas de l'Asperger, pues sembla que no tingui importància, però en té molta, perquè això fa que costi entrar al món laboral, costi mantenir una feina, costi trobar i mantenir una parella, no? I és un gran patiment, és un gran patiment emocional per les famílies i per ells en primera persona. Això fa que convisquin que la condició en si no és una malaltia, però sí que fa que convisquin i que desenvolupin trastorns d'ansietat en un percentatge altíssim, trastorns obsessius compulsius, trastorns de conducta alimentària, conductes addictives, pensaments suïcides, depressions, no? I aquí és on nosaltres, les associacions, reivindiquem aquesta manca del sistema de salut públic que no arriba a donar el suport que necessiten les persones que tenen aquesta condició.
Per això aquests dies mundials han de servir per difondre i per conèixer aquesta condició, però també per reivindicar qüestions com aquestes.
Sí, sí, sobretot és això. Sobretot és això.
Sí, jo una mica apuntalant tot el que diu la Laura, que em sembla superinteressant, el tema de canviar mirades, no? I crec que dies com aquests t'adones com les mirades a poc a poc van canviant i van, i van variant, i que la societat cada cop és més diversa, més plural, i les mirades van també canviant en aquest aspecte, no? I ara recordo, són coses anècdotes, però que a vegades les anècdotes et marquen i et donen com molta informació, o és un termòmetre una mica social d'això, no? De com la visibilització i parlar de la condició va ampliant i va generant més oportunitats, tot i que tenim molts reptes per endavant. L'altre dia, per exemple, passejàvem amb una nena amb un grau d'afectació important per la platja, i és una nena que té unes estereotípies en aquell moment bastant importants. Jo recordava quan passejava el meu fill, que ell ara ja té 21 anys, hi havia unes mirades molt diferents, no? Unes mirades que a vegades et feien mal. En canvi, en aquest cas, vam fer un passeig, ens vam creuar amb moltíssima gent i realment el grau de respecte, no? Que hi va haver vers aquesta persona em va semblar molt bonic. Vull dir que també tot, ja et dic, tenim molts reptes per endavant, però també s'ha avançat i crec que el tema des dels mitjans de comunicació, que no ens veneu tot aquest suport a l'hora de parlar-ne, de visibilitzar i sobretot de ser respectuosos cap a la diferència, és algo que hem de celebrar.
Sí. Sobretot que l'objectiu és trobar aquesta normalització seria la paraula, és a dir, que des de la societat siguem capaços, no, de que quan ens dirigim a qualsevol persona que tingui aquesta condició o no, el que sigui, és a dir, que pogués tenir, doncs, no, un tracte normalitzat, no? Que no hi hagin aquestes mirades de diferència o que no hi hagi aquesta certa ignorància, inclús i a mi em passa, jo sóc el primer ignorant, que inclús la manera de parlar-ne no saps com fer-ho per no ofendre, no? I això, l'objectiu és que desaparegui, no? Que sigui un tracte i una vivència totalment, si es pot dir, normalitzada o estandarditzada, eh? No sé com ho podem dir. L'objectiu seria aquest, doncs.
Sí, entre molts altres.
Ja, sí.
Però sí, però aquest és bàsic. Aquest és bàsic per la quotidianitat de les persones amb la condició. Sí que és veritat que nosaltres estem en una part de l'espectre que en la que costa més identificar les particularitats amb aquesta persona. D'acord. I està convivint constantment amb molts malentesos. Uh-huh. I sí que acaba sent d'exclusió social, val? Perquè ells tenen una consciència de la seva condició i si tenen estereotípies, pues les amaguen, però les han de fer casa. Uh-huh. Se desregulen molt, l'espectre és enorme.
Sí.
Però sí que és veritat que també gràcies a sèries televisives, no?, que hem parlat ja algun cop més, com The Good Doctor, Big Bang Theory, no? Uh-huh. S'ha anat visibilitzant aquesta part de l'espectre més invisible. El que passa és que són personatges edulcorats, val? Ens ha anat molt bé per a que arribi a tothom. Uh-huh. Però bueno, darrere hi ha un patiment important i totes les persones que arriben al diagnòstic és perquè hi ha un patiment i necessiten una resposta.
Sí,
i sí,
sí
que la societat, diguem que les discapacitats més evidents, ha canviat la mirada, és molt més positiva.
Clar.
Però ara tenim el repte, no, també de tota esta neurodiversitat, neurodivergència. Uh-huh. Que està al cervell, que no dona mostres físiques de que alguna cosa és diferent i que se segueix excloent. Val. Cada cop menys,
sí,
cada
sí,
cop
sí.
Se'n parla més, però encara hi ha un gran repte.
I
també.
Clar, aquesta normalització, aquesta estandardització també ha d'arribar en aquests estaments socials, polítics, etcètera, no? Aquesta estandardització també ha d'arribar això, no? En un qualsevol quadre mèdic, no? En qualsolvol visita, diagnòstic, recolzament, ajuda, que és, encara queda molt de camí per recórrer.
Moltíssim, moltíssim, Pere, per exemple. Clar, està molt bé que puguem parlar a Laura, no? I jo, que tenim, en aquest cas, parlem de persones amb característiques molt, molt diferents. Uh-huh. I la Laura segurament ficarà, no, llum amb coses que jo desconec més, i a l'inversa, no?
I a l'inversa, no? Exacte.
I, per exemple, nosaltres, amb les persones, doncs, que en aquest cas tenen també una discapacitat intel·lectual associada bastant important, el que ens trobem és quan entrem en el circuit, tot està molt pensat per les persones que només tenen discapacitat intel·lectual.
Val.
I realment tots els serveis on acaben les persones, no?, que tenen, doncs, una afectació més important d'autisme, acaben amb serveis que no estan per res ajustats a les necessitats.
Uh-huh.
I no entenen i estan molt lluny els professionals d'entendre les característiques que tenen les persones amb autisme. Tot i que, per exemple, aquí a Vendrell, des de Fundació Santa Teresa, des de Fundació Onada, s'estan fent molts esforços per això variar, però són entitats concretes.
Uh-huh.
I això realment hauria de ser molt més general. I s'haurien d'ajustar les ràtios, que no s'ajusten en absolut a les que tenim actualment.
Sí.
Per exemple, si ens anem a Anglaterra, amb persones d'aquestes característiques, pràcticament tenen un monitor per cada persona.
Uh-huh.
Aquí estem parlant de que estem en grups de 12 persones amb un monitor o de 8 persones amb un monitor. Llavors, clar, són diferències tan abismals que molts cops aquestes persones no acaben encaixant en cap servei i acaben tancats en centres amb contenció química, o sigui, drogats.
Sí, 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 sí. Ostres,
això està passant ara, eh?
No, i tant, és un fet present, inclús això, quan parlem de balladors, balladores, acompanyaments, etcètera, monitors, digueu-li com vulgueu, en qualsevol aspecte, sí que inclús hi ha la tendència al revés, que sembla que es van reduint, no? Perquè si no tinc mal entès, a les escoles és un cas, que la tendència és reduir-ho i encara escurçar les hores de ballador o balladora, etcètera, és a dir que mirat d'aquesta manera, perdoneu, i a vegades intentes trobar punt positiu, però costa trobar-hi el punt positiu.
Sí, nosaltres sembla que avancem, perquè va sortir fa un temps una publicació d'un desplegament d'una escola inclusiva, però nosaltres no el veiem per enlloc, aquest desplegament.
Ja.
Clar, llavors és allò que dius, bueno, sí, es publica, però realment no es fa efectiu, no?
Clar.
I mentre hi ha un patiment de tota una sèrie d'alumnes que ens han venut, per dir-ho d'alguna manera, de que poden anar a l'escola ordinària, uh-huh. però que realment els professionals desesperats, perquè clar. Molts volen fer-ho bé, uh-huh. però el Departament d'Educació no està posant ni els recursos ni els està facilitant la formació.
Clar.
Nosaltres a diari rebem trucades de professionals d'educació que ens diuen veniu i feu-nos formació. Uh-huh. Però nosaltres sempre som una entitat privada, igual que el que comentava Santa Teresa, Fundació Onada. Nosaltres reivindiquem que això ho ha de sostenir un sistema ja. De sanitat públic,
sí.
perquè no tothom pot arribar a les nostres entitats privades.
Està clar.
I nosaltres ens trenca el cor cada cop que no pots ajudar amb algú, però
sí,
és que
sí.
el sistema no pot ser d'una altra manera. No? El sistema terapèutic actualment, sobretot per la banda de lo que abans era Asperger, és inexistent fins al punt que nosaltres diagnostiquem, tenim 100 i escaig persones en llista d'espera per diagnòstic que porten un any esperant-se i nosaltres ja tenim un equip que som quasi 20 professionals i no uh-huh. podem arribar més.
No, clar.
I això l'administració ho sap. Llavors, arribarà un concert, no? Què passarà? No? Ah. Pues és complicat, hi ha molts canvis polítics, n'hi haurà més.
Sí, n'hi haurà més.
Parlem amb representants i es queda, no? Després no hi ha un traspàs, és molt frustrant, eh? És molt frustrant.
Sí.
I ara estem parlant del tema educatiu, del tema sanitari... Uh-huh. i del tema dels drets socials, perquè clar, caben en una exclusió social. Després també ve tot el tema del gran repte, la bellesa.
Uh-huh, clar, estem és un tema que no podem oblidar.
Clar, estem diagnosticant molta gent, pues, et diria a partir d'uns 40 anys, uh-huh. fins 60 i algo, que ja diuen, ostres, què passarà amb la meva bellesa, no? Hi ha la figura, sobretot, d'aquesta manca d'assistent personal, uh-huh. que aquí a Catalunya concretament és una figura inexistent, i que no s'acaba d'entendre tampoc que les persones amb TEA amb grau de suport 1-2 també la poden necessitar.
Val.
Aquí m'agradaria, Laura, sí, perdona, sí. Jo crec que és superimportant el que està comentant ara la Laura, perquè molts cops parlem de persones amb més necessitats de suport o menys necessitats de suport, i jo crec que no s'ajusta a la realitat. O sigui, potser hi haurà persones, no?, més en el TEA, amb més afectació, que tindran més necessitats de suport potser amb el tema de l'autonomia, no?, amb el tema de l'autodeterminació, amb tota una sèrie d'aspectes, i en el cas vostre són persones també amb moltes necessitats de suport, potser més amb l'àmbit social,
sí,
no?, amb l'àmbit...
d'altre tipus.
Clar, però no vol dir que no tinguin menys necessitats de suport. Llavors crec que clar. És molt important, no?,
sí.
Tothom té molta necessitat de suport. L'únic que seran, potser,
àrees
diferents.
La confusió ve una miqueteta, no?, arrel del DSM-5, que tota una sèrie de diagnòstics que eren independents, uh-huh. que era des del trastorn degeneratiu infantil, uh-huh. el síndrome de Rett, la síndrome d'Asperger, l'autisme clàssic, ho van posar tot dins d'un espectre.
Wow.
Llavors, després ho van classificar amb grau 1, que és un suport lleu, uh-huh. grau 2, que és un suport moderat, i grau 3, que és molt suport.
Wow.
Llavors, aquí ja ve la confusió per les famílies i els professionals.
Sí.
Perquè
sí.
el professional diu, no, quasi no necessita ajuda a grau 1. I dius, no, hi ha tota una sèrie d'ajudes que van més en l'àmbit de la salut mental, uh-huh. que estan molt invisibilitzades,
val.
Però que també existeixen. Són d'un altre tipus, uh-huh. és el que comenta l'Anna, no és que siguin ni més ni menys. Unes són més evidents, més amb la quotidianitat, evidentment sol haver una discapacitat intel·lectual que això li afegeix, no? que un aprenentatge o així pues, sovint té un sostre, té un límit, i els altres el poden tenir, però degut a la interferència del TEA fa que, tot i que poden aprendre a ser autònoms, en molts moments determinats no puguin dur a terme aquesta funcionalitat.
Val.
I tot això és molt difícil de percebre.
Ja.
D'entendre pels pares i les famílies i tot el seu entorn proper,
sí,
i els
sí,
professionals.
Sí.
Llavors això et fa
clar,
aquí
clar.
Un boom, un col·lectiu vulnerable amb que és conscient de tot això... i que pateix molt a nivell de salut mental. Nosaltres, la nostra gran preocupació, perdó, des de fa un temps, és la persistència i l'aparició d'aquest pensament suïcida que fa un temps no hi era
sí.
i que realment
vaja.
Està molt present.
Sí,
i clar,
sí, sí.
salut mental està col·lapsat, uh-huh. Aspercamp també està col·lapsat.
Sí.
No, perquè hi ha aquests diagnòstics que cada cop es busquen més, es coneix més
sí, 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 sí.
i que ens fa estar amb aquest neguit, no?, com a entitat.
Ostres, a més, amb una societat en general que no ajuda, pel que sigui, potser és un fet cultural, eh? No? És, des de sempre, no?, hi ha una tendència estranya a no sé si invisibilitzar, no?, a les persones que pateixen qualsevol tipus de trastorn mental, el que sigui, no? I hi ha aquesta tendència a amagar-ho, a no fer-ho, clar que això afecta directament, no?, el desenvolupament i inclús el diagnòstic de les persones que puguin tenir la condició. Clar, és que, ostres, perdoneu,
sí,
és que és un súmul de moltes coses.
Sí, a mi també m'agradaria, si em permeteu, visibilitzar un tema que ens estem trobant molt a la nostra associació, que és l'impacte que té, evidentment, per la persona, no? Uh-huh. En primera persona, no? El tema doncs, de tenir moltes dificultats amb la comunicació i en moltes altres àrees, i que el sistema, no?, públic no t'acompanyi amb la teva especificitat, i després l'impacte molt gran que té amb les famílies. Nosaltres ens estem trobant molt amb famílies monomarentals, o sigui, que realment sí. es queden. Que per tenir cura d'un fill, que en aquest cas té moltes dificultats amb el tema de l'autonomia, les mares deixen de treballar, llavors això va vinculat. Primer impacte, no és com un tsunami. Uh-huh. La primera onada és el diagnòstic, després molts cops, o vegades, el trencament de la parella, no?, que una persona sola hagi d'assumir la cura, no?, de suport amb tot aquest trajecte, que no és fàcil, i després la pobresa. Llavors, realment, ens estem trobant en situacions que són molt dramàtiques.
I tant, ostres. Clar, és que, no, la vida, el món, allò que separa el mundo que me quiero bajar, és a dir, ja tot és molt complicat, que a sobre, si hi ha una certa condició que encara potser et complica més, no?, el poder ser acceptat i desenvolupar-se en una societat més o menys estandarditzada, torno a dir, ja és complicat fer-ho en total condicions, doncs quan hi ha una condició concreta, doncs encara és molt més complicat. És que és... I és, crec que és un dels missatges que s'ha de fer arribar, buscar aquesta empatia, no?, cap a tot arreu, eh? És a dir, cap als polítics, cap al sistema sanitari, cap als professionals, cap a entitats, fundacions, tothom ha de ser conscient, no?, del que suposa i de l'ajuda i de com podem fer per millorar-lo. Ja que tot és tan complicat, doncs intentem, entre tots plegats, o a nivell individual o no, que tot sigui una miqueta més fàcil. Fem una cosa, crec que ajudarà molt a l'audiència a conèixer la situació, és a dir, si expliquéssim un cas aleatori, des de zero, és a dir, una família o no, una persona adulta, vull parlar també d'aquesta diferenciació entre infants i adults amb el diagnòstic, és a dir, com parteix tot? Com podem explicar com és la història d'una persona que té un diagnòstic d'una condició d'autisme? Com comença tot?
Bueno, jo et puc dir que des d'Espercamp et podria explicar 500 històries diferents.
Wow.
Són més de 500 famílies, ja depenent una mica de l'edat i de com s'ha manifestat en cada persona l'autisme, l'ha fet més o menys evident.
Wow.
I en funció de si els pares han estat receptius o no, també a trobar respostes.
Wow.
Val? Perquè de vegades els pares veuen coses que no els acaba d'encaixar, però ho naturalitzem.
Uh-huh.
I és molt difícil emocionalment acceptar que el teu fill és diferent, perquè això no ho volem ningú.
No, clar.
Llavors, aquest és el primer missatge, la primera emoció, no? Llavors sí que, arrel de tot això, més el desconeixement, ens estem trobant en diverses realitats a l'Espercamp. Uh-huh. Actualment tenim, podríem dir, persones d'una franja que actualment tenen de 10 a 18 anys, així que a CEDIAP ja han trobat resposta i han trobat diagnòstic.
D'acord.
Després, els adolescents, a partir de 18 anys, així, alguns han arribat tard, eh? Han arribat cap als 12-13 anys, i molts també se'ls junta la doble excepcionalitat, que també tenen altes capacitats. Llavors, aquell comportament que no encaixava, pensaven que era per les altes capacitats i no pas pel TEA,
val?
Perquè el professional, igual que havien anat, no tenia prou coneixement amb el TEA, que és una quotidianitat real que hi ha actualment. Mm-hmm. I després ens estem trobant també amb els pares que estan arribant al diagnòstic arrel del diagnòstic del seu fill.
Mm-hmm.
O altres persones que han vist sèries,
clar,
han buscat per internet i han dit, ostres, porto tota la vida psicòlegs, psiquiatres, medicant-me per depressió, ansietat, no em dura la parella, no conservo els llocs de treball, no sé què em passa, no paren de medicar-me, i ara he llegit aquest llibre o he sentit aquest podcast o he vist aquesta sèrie i jo em sento identificat amb aquestes característiques. Costa molt que el psicòleg privat, que sanitat pública, sàpigui diagnosticar. Uh-huh. Acaben normalment en entitats com la nostra per trobar el diagnòstic. Vull dir que em sap greu, però no tenim una història representativa.
No veig que no hi ha un model, no.
No, hi ha un model, no hi ha un model.
Val.
Ojalà hi hagués, perquè així estiria
no, tot. Clar, seria tot
podríem
molt fàcil,
anar més a una.
Seria un esquema que s'hauria d'anar seguint, simplement.
Sí. Mira que nosaltres, Espercamp, estem molt centrats, diguem, amb el que abans era la síndrome d'Asperger i tot això. Cada cop que tens un soci, has de com descodificar, averiguar què necessita en aquell moment aquella persona. La intervenció és totalment personalitzada.
Val.
Podem parlar
de
que les dificultats sempre són sociocomunicatives, que hi ha interessos repetitius, que hi ha alteracions sensorials,
d'acord,
però a partir d'aquí anem a veure sobretot l'estat emocional i com s'ha anat desenvolupant. Abans, perdona, que estàvem parlant de que la societat invisibilitze, ells també han generat uns mecanismes
per
encaixar
per
i que no es noti.
Sí.
Però clar, tot l'aprenentatge literal, que no és espontani, s'acaba notant d'una manera o altra, no?
Acaba sortint, no? Sí. Utilitzant els paràmetres que feia servir l'Anna de les onades, no? És això. Primera onada, que ja hem vist que ja ens ho imaginàvem, que no hi ha un model estàndard de com es pot arribar a diagnosticar o trobar la sospita d'aquesta condició en àmbit familiar, personal, que sigui. D'acord, això sí, hi ha el diagnòstic. És a dir, hi ha el diagnòstic de que hi ha aquesta condició i aquest espectre, i a partir d'aquí ve la segona onada. És a dir, què passa a partir d'aquí? Què passa quan hi ha el diagnòstic? Quin és el següent pas?
Doncs les famílies entren en un procés de dol molt profund, val? I això implica molts cops molts canvis. En el cas, per exemple, de les persones de nivell 1 o 2, a nivell 2 o 3, que són persones amb una discapacitat intel·lectual associada, molts cops, com que hi ha moltes dificultats de comunicació, hi ha algú tan senzill i tan obvi, no? Com per exemple, vull menjar, tinc gana, vull aigua, no són ni capaces de... Pues, molts cops hi ha moltes rabietes, hi ha moltes frustracions, i clar, tot s'ajunta, no? Tu estàs en un moment d'un impacte emocional, no? Assumint doncs, que el teu fill, perquè a més físicament són nens que no tenen cap tret característic que d'entrada, no?
Sí.
Et doni pistes de que el teu fill doncs és neuroatípic o no. Tu d'entrada, quan tens el teu bebí tot, estàs convençut que és un nen estàndard, no?
El més guapo del món.
Sí, un nen típic. Llavors s'ajunten, és com una mica la tormenta perfecta en el cas de les persones, val? Amb aquesta afectació més important, perquè passes amb molta ansietat, per exemple, el tema de quan estem parlant de nens no verbals, veiem que les famílies viuen molt malament el tema de saber si el seu fill finalment tindrà, no?, la capacitat de poder-se expressar verbalment, i realment amb el temps després tot això va baixant, aquesta ansietat, i el que es valora com a molt important és que el nen tingui estratègies de comunicació. Si no pot ser de manera verbal, ja buscarem altres sistemes alternatius i augmentatius de comunicació que permetin que el nen també pugui. Però clar, d'entrada, costa molt entomar tot això, val? I més tots els impactes que hem parlat abans de com ho viu cada persona, no? Com ho gestiones a nivell de parella. I això, gent que renuncia a la feina, i realment el que ens estem adonant, no sé, amb la Laura, que totes les famílies el que comparteixen són històries molt diferents, amb persones amb característiques molt diferents, amb vivències individuals i de parella molt diferents, però tothom està molt frustrat veient la quantitat de persones que cada cop són més, que tenen aquesta condició, com és que l'administració continua sent absolutament insolvent, que no dona resposta, que no es mou. Abans, sí, quan parlàvem del tema de vetlladors, el meu fill, que va néixer fa 21 anys, va tenir més facilitats d'inclusió que els nens que estan naixent ara.
Ja. Ostres, sí.
Llavors,
sí.
Això és molt frustrant. Clar. I clar, sumes, no? Tot això, és tota la frustració de dir què passa, perquè tothom és conscient que això ha canviat i que la prevalença està molt disparada i que cada vegada n'hi ha més, no hem arribat al sostre.
Sí. I l'administració ho sap.
Sí. Totalment,
nosaltres ens fem uns tips de comunicar o estem en federacions. Jo personalment formo part de la Junta de la Federació Asperger Catalunya, anem al Parlament, ens reunim amb qui faci falta. Sovint veus que hi ha respostes que no acaben de ser del tot funcionals, que no són prou àgils. Tots, en tots, no puc dir
estem parlant del sistema, de la composició del sistema en general.
Estem parlant del sistema, i tornant una mica a lo del diagnòstic, en el cas dels TAU costa una mica més arribar-hi, i jo sí que podria classificar dos tipus de resposta quan s'arriba al diagnòstic amb aquest tipus d'autisme. Un és el dol, no, de quan, sobretot quan són més petits, tens molts interrogants, no tens cap professional que posti, que et pugui donar respostes de com serà el desenvolupament del teu fill, per tant això és super angoixant. I després tens uns altres que el reben com un regal, com una alliberació, com una resposta
a tot el que... Sí, ja sabem...
Sí. Després estàs molt content en aquell moment, després te n'adones que tens un sistema que no t'ajuda. I després entres en tota aquesta etapa de frustració de què hem de fer, com hem de fer. És un sacrifici econòmic, de temps. No acabes de trobar tampoc molts professionals que tinguin una llarga trajectòria en poder ajudar el teu fill. Per tant, tota aquesta inseguretat fa que es dispari l'ansietat també de la família o de l'entorn que té que ajudar.
Sí. I també hi ha una casuística ja l'hem dit, que ara la reforçarem, i crec que també és molt globalitzada, que ens pensem que l'aspecte autista només afecta els infants. Ens pensem que quan són grans desapareix. I aquesta percepció, estic convençut.
Sí, sí, i de fet augmenta la preocupació. Augmenta la preocupació. En el cas dels TEAU sí que n'hi ha alguns que els que han rebut diagnòstic fa temps pues, han rebut moltes més estratègies, no? I nosaltres apostem perquè puguin tenir un futur una mica millor, però no depèn només de les estratègies que li haguis donat. O sigui, hi ha uns canvis socioculturals molt ràpids, molt constants, hi ha una mica un interrogant de com serà una mica el futur dels nostres fills, i tot dependrà de l'entorn que farà que siguin més o menys capaços de poder-se adaptar a la societat. Però sí que almenys intentem donar-los estratègies per a que ells puguin tenir una bona salut mental. És la nostra prioritat.
La
I a partir d'aquí, associacions, pares, ens hem de moure per a que els reals decrets, per a que les lleis puguin avalar aquestes diferències i ens puguin donar un mínim de seguretat, no? Perquè
sí, sí,
és la gran angoixa
que coixí,
tenim.
Un coixí, no?
Exacte,
una xarxa
exacte.
Per poder estar allà en cas de que sigui necessari. Que tant de bo que no, eh? Tant de bo que mai s'hagués d'utilitzar, però que si s'ha d'utilitzar, que hi sigui
però
aquesta xarxa.
Sent realistes la necessitem.
I tant, sí, sí. Sí,
o sigui, hem d'anar a parella.
Sí, sí, sí.
I a part, de vegades, que a més, jo crec que les polítiques no són encertades i ja no... O sigui, perquè a vegades dius, és que ni que siguis un tecnòcrata, que ho hem repetit moltes vegades, eh? Que només miris el tema purament econòmic.
Sí.
Si tu realment fas una aposta, per exemple, cap a l'assistència personal ben feta i ben desenvolupada, és que al final economitzes el sistema.
Sí, i tant, i tant.
Perquè el que ens estem trobant més, no sé, el cas de les famílies del Laurent, nosaltres sí que hi ha un moment que les famílies estan tan absolutament sobrepassades, sobretot això amb famílies monoparentals, que ja no poden. Llavors el que fan, aquests nens entren ja en centres residencials amb 7 anys, amb 8 anys, de per vida.
Clar.
El cost d'una persona amb un centre residencial...
Encara col·lapsa més el servei, no?
Bueno, clar, col·lapsa
és,
i a part...
És incoherent,
sí. O sigui, primer, si tu mires i et dic, des d'un punt de vista tecnòcrata, amb empatia
sí,
zero cap
mirada,
a l'ésser humà,
sí,
no?
Sí,
i tu mires amb números, ja, això és una ruïna, no? I després, si a més la mirada és una mirada com la que hauríem de tenir tots, una mirada respecte cap a la persona, donar-li el màxim d'oportunitats vitals, no? I que aquella persona tingui el màxim de benestar, no? Personal
sí,
i social
tant,
durant
i
tota
tant,
la seva vida, per ell i per tota la família, amb un assistent personal que el cost és ínfimament més baix, tens moltes més oportunitats de participació comunitària, de poder tenir una entrada fins i tot en l'entorn laboral, no? Potser protegit, en el cas vostre, no? Una entrada en un centre totalment amb treballs ordinaris.
Sí,
no?
Sí. Nosaltres hem desenvolupat a nivell privat un projecte perquè hi hagi a l'empresa ordinària treballar amb suport. I el que comentaves abans l'administració, mira si ho sap, que no té recursos que ens els deriven a les nostres entitats.
Val.
O sigui, tu pensa que hi ha joves que van a CESMIC, a CESMA, i diuen, ui, tens depressió, no sé què. Jo diria que tens TEA, però no estic segur. Ves a Aspercam a veure si et poden diagnosticar.
Hi ha una entitat que és molt bona. Que...
Sí. Llavors, imagina't tu. Sí. I educació igual, eh? La
ja.
que veu algun
sí,
alumne
sí, sí, sí,
ja
sí,
sap
sí.
que no cal que vagi al sistema de salut perquè sap que, bueno, que hi haurà moltes possibilitats de que no li donguin resposta. I diuen, ves a l'Aspercam.
Imagina't. Que comenta la Laura, no? Dius, treballar en sinergia és fantàstic, però clar...
Ha d'haver un suport.
No, no,
suport.
Evidentment.
Clar,
saps?
Tot això ho estem
molt sostenint
les
famílies.
Sí, sí, sí.
No pot ser.
Perdoneu, i un fet que dic molt sovint, i segurament el tornaré a repetir després, que tenim una secció sobre salut, i crec que tornarà a sortir, que és... que no l'entengui, sisplau, que són aquestes... les polítiques per la política, no sé si m'explico, és a dir, aquestes polítiques basades simplement en el titular, en el, és a dir, diré el que volen escoltar, però que en el fons no tenen realment no, una intenció real de portar-ho a terme, és a dir, dic això perquè em toca dir això, demà em tocarà dir una altra cosa, demà passat em diré una altra, i qui dia passa any empeix, a nivell polític.
I
jo crec que aquesta és la base del problema, és a dir, segurament com que anineu i us reben, són bones paraules, tocadets a l'esquena, que bé, us volem ajudar i tal.
L'escola inclusiva és això.
Exacte.
L'escola inclusiva és això.
I l'educació en general, però la inclusiva encara més, i què és això? Política, política de fum.
Sí, sistema sanitari també, o sigui, és vergonyós que amb els diners dels propis usuaris nosaltres haguem de mantenir un sistema sanitari en la responsabilitat que això comporta. I organitzat per les pròpies famílies. Les associacions són famílies que estem organitzant el sistema sanitari, no? Llavors, una mica és tot això que comentes, és molt frustrant.
Clar, el tema sanitari, per exemple, les persones amb una afectació més important, o sigui, tenen un 35% d'esperança de vida menys que la resta de la població, quan realment no tenen...
Sí.
O sigui, no hi ha, és perquè no tenen accés.
Sí.
No podem anar a un hospital perquè no toleren estar una estona allà esperant. No hi ha cap protocol en el qual ells puguin no haver d'esperar.
Val?
Els metges no estan formats i podria haver... O sigui, realment tenim molta feina. Hi ha molts nens que no poden anar a un dentista. No tenen accés. Imagina't estar visquent amb mal de queixal i, a més, no poder-ho explicar
que tens mal de queixal. És obvi. Ostres, si ara continuament amb el cap, i no vull perdre la meva figura en aquesta conversa, que és una mica la neutralitat i tot així, però tornant cap a aquestes polítiques, però, per exemple, quan convé i quan s'inventen qualsevol conflicte com el que tenim ara a les portes, aleshores sí que si hem de modificar la Constitució, la modificarem per poder augmentar els pressupostos militars. No és que dius, és igual, no vull entrar,
és frustrant i una mica el que passa és el que comentes, vas i et penses que hi haurà un desenvolupament, no arriba, et frustres, i nosaltres ja hem naturalitzat que segons quins titulars veiem, hi ha persones que fa poc que el seu fill està diagnosticat, et comparteix la notícia, ostra, que millorarà això, i tu mires en plan, jo no hi confio.
Un titular més,
sí, exacte,
un
i és una llàstima que ho naturalitzem i que ho donem per obvi, i no, jo crec que els polítics no han de perdre la perspectiva, que han de millorar la societat, que hi ha un col·lectiu enorme que té el trastorn de l'espectre autista, que l'ha d'ajudar, que s'ha de posar les piles, perquè si no ja, almenys amb el grau 1 hi ha persones que acabaran sent, diguem, beneficiaris de polítiques socials quan en realitat podrien cotitzar.
Llavors,
bueno, han d'anar per aquí, no? Ajudar-se a nivell de salut mental, desplegar, perquè és que és un percentatge molt gran, és molt més gran del que pensem.
Sí, sí, que de fet ja m'ha entrat en aquesta tercera onada que jo volia fer referència, que és la persona adulta, no? Quan també ho lligava abans, que sempre, no sé, aquesta percepció de que és un espectre que afecta i que és una condició per als infants, però que no, que persones adultes que poden ser diagnosticades, o aquests infants i joves acaben sent adults, que és aquesta tercera onada, torno a dir, que fa referència a l'Anna, que és això, la vida adulta, i desenvolupar una vida plenament adulta, que una part important és la laboral, la familiar, etc, que és això, l'altra de les problemàtiques que també hem anat apuntant, i hem anat puntualitzant, justament. Hem parlat molt això, amb la representació de les dues entitats, l'espectre autista, justament això, perquè és un espectre molt ampli, que engloba moltes condicions, i una d'aquestes concretes és l'Asperger, del qual n'has fet molta referència,
Sí, perquè Aspercam està bàsicament centrat
per això, perquè
nosaltres vam néixer abans de que fos trastorn de l'espectre autista, llavors, bueno, hem decidit continuar amb aquest tipus d'autisme perquè és el que sabem, no? Realment només sabem d'aquest tipus d'autisme i perquè ja no donem a l'abast, o sigui, ni ens ho podem replantejar. I perquè ja hi ha altres entitats que estan fent molt bona tasca. Llavors, estem molt centrats amb aquest tipus d'autisme i ha arribat l'edat adulta, pues hem hagut d'estar desenvolupant constantment projectes amb els quals necessites trobar subvencions contínuament per a poder-los desenvolupar. Tu imagina't un projecte que tenim nosaltres com pot ser l'Orientatea, que és del treball en suport. Tu necessites fer un perfil professional de cada participant, veure quines són les seves habilitats, perquè també una cosa que solem fer, no?, i que durant molts anys hem cregut, no?, les persones experts són molt bones en la informàtica, són molt bones, i no, al igual que la resta de persones, pues es desenvolupen cadascú en una àrea diferent, no? I ajudar-los a trobar quina és la seva habilitat per a potenciar-la, per a que li obri portes al món laboral. Què passa? Que el món laboral valora una mica el que són les habilitats blandes, no?, o toves, que es diuen avui en dia, que són saber treballar en equip, saber-te vendre, saber... i tot això, un cervell Asperger és incapaç de dur-ho a la pràctica. Ho farà durant uns minuts, però se n'anirà a casa amb una motxilla que li haurà pesat molt, sentint-se molt malament, una autoestima molt baixa, perquè la resta de la gent no ho pot fer, jo no, no? Tot i que despunto i sóc intel·ligent en algunes àrees. Això costa d'entendre-li amb ell, per això necessita un psicòleg que li faci aquesta intervenció psicològica. I a l'entorn, el nostre projecte, ara ens ha ajudat l'Ajuntament de Tarragona, també l'estem desenvolupant aquí a Vendrell. I hi ha, el que et comento, candidats que els preocupa molt com entrar, no, a el que és el món laboral, que avui en dia és tan complex per tothom, doncs imagina't amb nosaltres. Llavors, el volem donar a conèixer, volem dir, són persones que tenen una condició diferent però que són molt vàlides, i aquest suport que necessiti l'empresa o el candidat a qui està espercant de forma gratuïta per donar-lo. Nosaltres intentem garantir el que és que la relació laboral perduri, que sigui saludable per ambes parts. Les empreses també tenen molta por davant del desconeixement, no? Què passarà? Autisme, no? Es comencen a imaginar coses que no són, i de vegades són tenir en compte un parell d'estratègies i pot anar funcionant.
Que de fet, perdona, sí, no està fora de lloc, però inclús a vegades, per el que jo he pogut veure, l'Asperger té condicions positives, no?
Totes les persones amb qualsevol grau d'autisme tenen, i l'Asperger també, clar, és que quan parlem dels interessos repetitius, no, que és una de les característiques que fa que una persona estigui o no dins de l'espectre autista, moltes vegades és un interès que a ell ja els agrada, que els ajuda a refugiar-se de tot aquest món tan caòtic que estan vivint. Penseu que el nostre món, la nostra societat, és molt agressiva pel seu cervell, I s'acaba convertint al seu interès. Sovint van canviant, però sempre solen tenir una tendència d'interès per alguna cosa. Ells detecten què és el que els agrada més, i nosaltres des de l'Orientatea intentem potenciar això, perquè, clar, poder treballar, el que es diu a les persones autistes, amb el que t'agrada, pues amb ells és igual.
No, i tant.
I bueno, trobar-los, ajudar a trobar, diguem, aquella formació oficial que t'obri les portes per a poder-te dedicar amb això, i ajudar-los per a trobar alguna empresa, algun lloc, algun entorn laboral que els pugui rebre amb el nostre suport.
Sí, tant que sí. I després, quan vagi una empresa, els seus companys, el que dèiem abans, i anem al principi de la conversa, no tinguin la capacitat d'estandarditzar, no?, i de normalitzar...
Sí, la sensibilitat de que és una persona que relaciona diferent, que hi poden haver malentesos, que no hi ha mala intenció, que el seu cervell no ho sap fer d'una altra manera. Nosaltres, quan fem les intervencions psicològiques, intentem donar estratègies, però no canvia la seva manera de ser. Això és una agressivitat, no? Per ell és algo que durant molts anys es creia que havia de ser així, i no de ser així. Vull dir, hem de trobar una mica l'equilibri. La societat que tingui la sensibilitat, i ells mínimament també que tinguin una mica d'estratègies per a poder-se adaptar. Llavors l'esforç ha de ser per les dues parts i està molt descompensat. L'esforç segueix sent únicament de la persona autista.
La balança sempre recau sobre...
És curiós perquè, a més, no? Teòricament, les persones que ens diem neurotípiques, diu que no, tenim aquesta flexibilitat, i a vegades se'ls exigeix a les persones que justament, no?, representa que tenen més dificultat, que siguin ells els flexibles, i nosaltres ens mantenim absolutament rígids. I dius, què és això?
No, és un sense sentit. Sentit.
Moltes vegades ells ens argumenten situacions i diem, és que tens tota la raó, és que no t'ho puc discutir.
No, clar.
És que...
Està clar. I des de Avancem Junts, Anna Trilles, quan fa allà que... Anna,
o sigui, primer, inicialment ens dèiem Juguem Junts.
Exacte, ho recordo.
Sí, i després ja vam fer el 2014 el canvi que hi ha cap Avancem Junts, i nosaltres, de moment, la nostra estratègia és de treballar molt en sinergia amb altres entitats, bueno, per exemple, amb Espercamp, que tenim un vincle molt bo, i després amb Fundació Santa Teresa, aquí al Vendrell, parlo més al Vendrell, tenim molt bon vincle, i ells també el que anaven detectant, que cada vegada els estaven arribant més persones amb aquesta condició, i veien que realment, no?, la discapacitat que fins en aquell moment, no?, ells donaven suport, era molt diferent de la condició de l'autisme. Llavors ara actualment hi ha un projecte que està liderant Fundació Santa Teresa, que és treballar amb nens. O sigui que Fundació Santa Teresa tenim un equip de dues psicòlogues que estan donant suport amb nens en el seu entorn natural. O sigui, per exemple, si hi ha un nen, doncs, que a casa, no?, té una dificultat, les psicòlogues es desplacen a casa, o si ha d'anar al dentista, o si ha d'anar, les psicòlogues els acompanyen i van treballant en teràpia, doncs, tots aquests suports i acompanyament també familiar.
Exacte. És el que anava a dir també. Clar, segurament Espercamp també ho farà, eh? Ho desconeixem més, l'Anna fa molts anys que la coneixem, i el projecte que lidera, però sempre hi ha hagut aquest... Jo, vaja, he tingut aquesta percepció de treballar molt la família. És a dir, evidentment que l'objectiu sempre acaba sent l'infant, el jove, però sobretot posant el focus en la família, en l'acompanyament de la família.
Bueno, és que és va tot junt. O sigui, cada cas hi ha l'entorn. Nosaltres inclús ens coordinem amb l'entorn escolar, l'entorn laboral, l'entorn seu proper, per a que pugui funcionar, perquè si no tu estàs només ajudant a lo que t'explica una persona amb una visió autista o Asperger, i tu necessites més informació i necessites més coordinació.
O sigui,
quan jo parlo de la intervenció en la persona, estic parlant de la intervenció en tot el que l'emporta.
Exacte.
Nosaltres, perquè et facis la idea, les sessions terapèutiques solen durar una hora, 45 minuts amb la persona, la resta de temps temps amb la seva família, amb el seu entorn proper, per a poder treballar tots en equip.
Sí, 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 sí. I això, Anna, en el vostre cas també ja és més que evident, ho hem comprovat durant tots aquests anys, a més, amb activitats allò coordinades, amb crides inclús, a la participació, etcètera, etcètera.
Bueno, i realment jo crec que també l'Ajuntament del Vendrell felicitar, perquè realment s'ho estan creient fins a la mèdula.
Bé.
És fantàstic, no, vull dir que de la mateixa manera, no?, que hem criticat...
Sí, que el sistema polític,
sí,
no?
Sí, realment aquí, jo crec que el Vendrell, en aquests moments estem parlant d'un referent,
molt
que
bé,
tenim molts reptes, per endavant, genial. Però que realment s'estan involucrant d'una manera brutal.
Fantàstic.
Sí, molt, això, molt. Això és cert, Espercamp treballa al Camp de Tarragona i el Pla Educatiu de l'Entorn, que sempre ho he dit, ho saps, Anna, que el Pla Educatiu de l'Entorn del Vendrell i les polítiques que s'estan denotant i estan desenvolupant darrerament des de l'Ajuntament del Vendrell, jolín, són un mirall per a poblacions del voltant, i jo moltes vegades explico a altres localitats de dir, a Vendrell estem fent això, és possible fer-ho, perquè sí, allí ho estem fent.
Fantàstic.
Llavors agraeix molt.
Fins i tot hi ha municipis, ens explicaven l'altre dia, que tenen partides pressupostàries més elevades i que el resultat no és tan bo en quant a inclusió,
sí,
com aquí
sí,
el Vendrell,
sí,
amb les extraescolars, per exemple, no? O amb els casals d'estiu, i que vindran a participar de les jornades per veure de quina manera fer-ho viable. Vull dir que el Vendrell també tenim coses molt bones i molt positives
i s'hem de defensar.
Sí, que les hem de visibilitzar, les hem d'explicar.
Sí, 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 sí.
On volem posar l'accent és amb les persones que dintre de l'espectre, per les seves característiques a nivell d'Avancem Junts, són famílies que s'han quedat en una situació d'encara més vulnerabilitat, no?, per tots els factors socials que abans hem comentat. Llavors volem visibilitzar molt que es cuidin, no?, aquestes mares soles que tenen fills a vegades amb conductes complexes i que tenen poc suport, de quina manera les podem acompanyar,
sí, sí,
no?,
sí, sí,
i que també tinguin moments personals per elles i per acompanyar-les també a elles, no? En el moment que el nen està a l'escola o en el moment que el nen està fent una activitat extraescolar, que les mares tinguin també capacitat per rebre suport per elles.
I aquella pregunta universal que m'agrada molt és qui cuida les cuidadores, no? És una mica això, és respondre o intentar respondre aquesta pregunta, no? Qui es fa càrrec de les cuidadores. Ostres, hem tractat moltes coses des de molts pals i a vegades inclús una mica desendreçat, però crec que ha ajudat a conèixer i entendre la idea que defenseu des d'aquestes entitats. Alguna cosa més a dir que tingueu ganes d'explicar? Encara som a temps, eh?
Jo voldria felicitar a l'Ajuntament del Vendrell, a la regidora, a la Sílvia, a la Mariona, a dues tècniques que s'ho estan creient fins al final, que són l'Anna Cardona i l'Anna Soler, i segur que em deixo molta gent, no em vull deixar ningú, el Marc Robert, que també ens ha acompanyat durant moltíssim temps a generar oportunitats i bueno, aquest punt d'empatia, no? Aquest punt de que la gent es posi a la pell, no?, de famílies que estan en situacions que a vegades s'ho estan passant molt malament i que es fiquin en política justament per això, per ajudar. Doncs encara hi ha gent així i és fantàstic,
que bé,
i a nivell local això ho tenim i crec que és algú que hem de valorar.
Doncs va, aprofitem-ho, doncs, ja que ho tenim en aquesta proximitat, aprofitem-ho.
També a Fundació Santa Teresa, que realment s'ho han cregut fins al final i han pitjat l'accelerador i estan ficant-ho tot i més per ajudar amb totes aquestes famílies, aquestes persones.
Sí.
Jo l'únic que tinc ganes és d'agrair a tota aquesta gent que de manera individual i col·lectiva estan ajudant.
Fantàstic. Laura, missatge final.
Sí, bueno, jo em sumo a les paraules de l'Anna, no puc afegir res més. També moltes gràcies que cada any Radio Televisió del Vendrell ens esteu donant veu i que ens fa moltíssima falta. Sí que és veritat que hem sigut molt crítics perquè hi ha moltíssimes coses a fer i ho seguirem sent fins que les acabem resolent, Anna? No desistirem, no podem parar. I jo sí que m'agradaria convidar-vos i que obrim una mica també la curiositat de que estàvem parlant de que a la infància no finalitza l'autisme i que després dins de l'aspecte d'autisme també tenim un col·lectiu molt infradiagnosticat que pateix doble vulnerabilitat, que és la dona, que si vols l'any que ve, Anna, en parlem, perquè també és un repte que tenim les entitats, molt important.
Doncs ho farem, sens dubte. Doncs força, endavant, i poca cosa podem dir des d'aquí, però sí que això, força, simplement. I bona feina, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota la
l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Una mica, com ho direm? Com una secció d'agenda, de propostes culturals, de conversa cultural, de teatre, de música, del que sigui, però clar, molt marcats per l'actualitat i molt marcats pel temporada, perquè tot una mica parteix d'aquí, perquè de fet qui portaran a terme aquesta secció són els Oriols, i els hi dic així, crec que no s'enfaden. És l'Oriol Nicolàs, que avui no es pot acompanyar, però sí que ho fa l'Oriol Toldrà.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, sí? Molt bé, sí, sí, genial.
Molt bé.
Perfecte. Sí, sí, la veritat, ens diuen els Oriols.
Sí?
És que, és casualitat, però sí. Però bueno,
cap... Clar, treballeu junts, treballeu molt, sí, junts, bàsicament,
sí, sí,
no?
Contínuament. Per tant, ja, no, et sembla perfecte, no ens enfadem ni molt menys. Fantàstic. I menys que ens ho diguis tu.
Bé, sí, no, gràcies, gràcies, Oriol. De fet, això, l'audiència us coneixerà sobradament, perquè ja heu vingut moltes vegades aquí a la casa a parlar de temporades, etcètera, 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 però ara això ho formalitzem. I ara farem una secció, és a dir, que us tocarà venir una mica més sovint que abans.
Bueno, nosaltres encantadíssims, com sempre, aquest món de mica de l'espectacle, primer ja ens agrada, i a la televisió també.
Que bé.
I, bueno, per sort o per desgràcia, en aquest món has d'anar i has d'explicar el producte,
sí,
perquè
sí,
és una de les feines que bastant importants que es fa a la programació, però nosaltres encantadíssims.
Clar, està bé, perquè sempre hem parlat de temporada, de fet, avui en parlarem, eh? Però clar, parlant de temporada, i és una programació que s'allarga, quan? 3-4 mesos, no? Ben bé.
Bueno, fins al maig.
Imagina't.
Fins al maig.
Doncs 5 mesos.
Sí, 5 mesos al primer semestre. El segon semestre és més curtet, són 3 mesos, perquè hi ha l'estiu pel mig.
Clar.
I els diversos festivals.
Per això em refereixo que si en parlem ara i parlem dels espectacles del maig, quan arribin al maig, si no estem massa al tanto, ja no sabrem de què va, m'explico.
Correcte.
Llavors la secció ens permetrà que cada setmana prèvia puguem anar explicant in situ i com els mereixen els espectacles, a què consisteixen, qui els fan, i ens podem una mica com esplaiar una mica més, no?
Sí, sí, a vegades és veritat, queda una mica només a vegades amb el títol i a vegades acabes de profunditzar coses molt importants o coses més importants que faria potser decidir-te a venir al teatre o venir a l'auditori, i jo crec que això és genial. Nosaltres, sí, sí, per nosaltres encantadíssim,
doncs,
perquè a vegades ens deixem coses que són importants i divertides, sí, 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 amb els focus.
Per això, i si hi ha alguna anècdota, alguna cosa també serà divertit, doncs això serà xulo que ho expliqueu. I quan no hi hagi temporada, el que sí que apel·larem una mica més a la vostra part personal, que és que ens proposeu això, activitats culturals, no? Des de música, llibres, obres, que sé que mireu molta obra perquè us toca programar i us toca primer visionar del que hi ha, el que vulgueu, vull dir, oberts al que vulgueu.
Encantadíssim, sí? en tenim.
Bé, de moment ens centrem o pararem la temporada en temes generals, a banda de presentar aquesta nova secció, que és el que estem fent, una temporada que comença ja, just després dels Pastorets. Ahir parlàvem dels Pastorets.
Correcte.
Acaben d'aquí 2 diumenges i el dia 15 de febrer comença ja aquest nou temporada.
Comencem nosaltres, comencem la temporada. I comencem amb un concert a l'Auditori Pau Casals.
Bé.
Jo crec que és un concert de gala, perquè els dos artistes que venen a fer aquest concert són molt potents, són, jo crec, dues de les figures nacionals més importants. Una, fins i tot, et diria, més internacional, que ara acabarem d'explicar. Però jo crec que és un dels concerts molt i que feia falta, un concert en què estem treballant sobretot el tema de la lírica. No és habitual fer concerts de lírica, fem més tipus d'orquestra, quartets, de corda, etc. I volíem portar lírica perquè era una de les coses que nosaltres trobàvem a faltar en la nostra programació. Intentem que la programació intenti englobar el màxim possible dels estils que hi ha. I aquest jo crec que és un dels concerts importants. Primer, el piano acompanyant, que també fa de solista, en Albert Guinovart.
Grans
noms. No sé si explicava alguna cosa de l'Albert Guinovart, que no ho sapiguem.
No expliquis ahir la cosa, que quan arribi el dia ho acabarem d'ampliar.
Vale,
eh?
Vale. I l'altra és la Sara Blanc, la soprano Sara Blanc. És una soprano també catalana, viu a prop d'aquí, a prop de Reus.
Molt bé.
I és una persona que està realment triomfant arreu del món.
Ostres. No, primeres espases els dos, eh?
Tots els dos, sí. És un concert que realment serà molt potent.
Ostres. Serà la inauguració d'aquesta nova temporada.
Correcte.
Són 13 temporades, que com bé has dit s'allargarà fins al mes de maig. I segueix la tònica i el perfil de fins ara, eh? Teatre, música, família...
Sí.
No? Una mica aquests són els eixos principals.
Correcte,
eh?
sí. Intentem fer això sempre. Treballar per públics, evidentment, i treballar diferents possibilitats. És a dir, treballem també el teatre diríem, a la comèdia o més fàcil de digerir, però també treballem altre tipus de teatre que hi ha amb una cosa, amb un missatge molt més contundent, més treballat, per públic més jove, per públic, que el públic jove és el més cal que costa més.
Sí?
Sí. No hi ha costum de teatre, sobretot la gent jove. A veure,
és una llàstima.
Sí, però és una cosa que ja no només parteix de les propostes que nosaltres portem o que puguem portar, sinó és una mica més complicat. És a dir, estem parlant de per una banda, el món educatiu, estem parlant de, per l'altra banda, el món familiar, que ha de ser dos mons que realment ho han de treballar, això. No només en què nosaltres portem una bona proposta farà que vinguin, tot i així és veritat, és atractiu i fa que vingui gent. Però aquestes coses costen. L'altre és també que nosaltres tenim aquest producte, que és el T3, que amb aquella gent jove de 15 a 30 anys, que és un dels diríem, sectors que no acostuma a consumir gaire, doncs això l'incentivi, que de moment val a dir que està funcionant. Evidentment, treballant el món educatiu també i treballant el món familiar.
Sí,
però
sí,
està funcionant i crec que mica en mica. Però clar, has de diversificar. També ha d'haver-hi per un altre tipus de gent, segments... Bueno. Això també ens hi fixem molt, sí.
Clar, és això. De fet, elaborar una programació és això.
Sí.
No? Intentar arribar a tots els gustos, no? A tots els estils, a tots els gèneres. Clar, potser amb una sola temporada és complicat, però sí que al llarg dels anys. De fet, la temporada està plenament consolidat ja,
sí.
Oriol.
La veritat és que sí. Vam començar el 2017. Les temporades, per separat, més o menys, estaven... Realment la gent les coneixia, però sí que és veritat que la temporada, el producte com a tal... Des del 2017 que vam començar a treballar i ara ja està consolidat. Jo creiem que ja la gent, quan parlem del temporada, ja sabem de què estem parlant.
Clar.
També diré una cosa, no és el mateix el 2017 que ara. És a dir, el que et dona també aquest nou producte, aquesta nova programació, el que et dona també és conèixer els públics. Que, en general, més o menys, el vas coneixent, però sempre hi ha públic que va venint nou, que aterrissen aquí a Vendrell, que no saben el què, i també van encaixant en mica en mica. I hi ha gent que també els coneixes que no vindran. O sigui, en tot espai cultural hi ha el públic i el no públic. Això s'estudia
és així.
Hi ha gent
són dinàmiques, dinàmiques culturals,
tenen
no?
altres interessos, cultural. Em sembla perfecte.
Però almenys que es pugui saber, no? De dir, hi ha una programació molt potent que al llarg dels anys cada vegada s'aposta més, i crec, ja ho dic jo, que econòmicament cada vegada s'aposta més, tot i les dificultats, perquè la cultura jo sé que també acaba sent una mica un residu a vegades dels pressupostos, però cada vegada es potencia més. És a dir, el Vendrell exerceix de capital de comarca, ho fa a nivell cultural i ho fa programant una temporada, una programació d'espectacles que està a l'alçada de la gran capital, que és Barcelona. Sí. Sabana, vull dir, perquè són, no? La majoria d'ells ho han passat per allà o passaran per allà.
Correcte. La diferència és que, evidentment, a la gran capital és quan es fan els estrenos, quan s'estrena l'obra de teatre, el concert, etc. I el que fem nosaltres és després reproduir-lo aquí, en la mesura que es pugui. Evidentment, els teatres de Barcelona són diferents, a la mida que es pugui aquí, i llavors es porta la programació que es fa allí. La diferència que estàvem parlant del tema de la consolidació de la temporada és que hi ha molta gent que, abans de que surti la programació, ens diuen... Portareu aquesta obra de teatre? Ja és per no anar a Barcelona.
Mira.
I això és una cosa que realment et satisfà.
Bueno, està bé, és una de les intencions, no? El més important de tot plegat i d'aquesta primera conversa en aquesta primera secció, entrades disponibles. De fet, aquest any es van avançar inclús, abans del Nadal. Entrades disponibles, canals habituals. El principal és temporada.cat.
Correcte.
Aplicació.
L'aplicació. Tenim l'aplicació en què es poden instal·lar, l'aplicació aquesta que és del Goyle, també. Que és la mateixa que va fer la Festa Major d'això, que realment funciona molt bé, i allí estàs tot informat, i allí, perfecte. Doncs
que la gent hi doni un cop d'ull. Hem avançat aquest primer espectacle, aquest primer concert del dia 15, amb la Sara Blanc i la Bergui Novart. Ens retrobem la setmana prèvia, en parlarem exactament d'aquest espectacle, i recollirem les particularitats d'aquest espectacle. Oriol, ja està, secció estrenada, què et sembla?
Jo crec que té bona pinta.
Escolta, si tingués una ampolla, acaba de trencar-hi el cap.
Sí,
allò
com
a inaugurar... No, no ho farem.
No, però molt bé, realment... Bueno, aquí, com sempre, ens sents a gust, i amb una proposta com aquesta, una iniciativa com aquesta, em sembla perfecta.
Oriol, li fas extensiu a l'altre Oriol, que de debò, un plaer que us jugueu aquest joc amb nosaltres, que assumeu aquest joc amb nosaltres, i ens retrobem res, d'aquí un parell de setmanes.
A disposar, ja ho saps.
Gràcies, Oriol.
A tu.
Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Viu
al matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Va seguint la curvatura, relles amb per la cintura, estàs sempre a l'altura, obedient gosset t'atura. L'últim raig de sol, el sol que s'amaga, el sol que es pon. Nit tropical, l'origen del mal, nit roent. Nit tropical, l'origen del mal, nit roent. Nit tropical, l'origen del mal, nit roent. Nit tropical, l'origen del mal, nit roent.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. La inflació interanual a Espanya